Dos quarts de nou, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És divendres 30 de desembre, ja no falta gens per la nit de Cap d'Any, unes dates que per moltes persones no tindran res a veure amb les de fa just un any, un Nadal i un final d'any, els del 2021, que apuntaven bones maneres però que finalment es van estroncar per l'augment de contagis. Hem fet l'exercici de buscar quines eren les restriccions que hi havia ara fa un any. Per començar, hi havia toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada, per tant, tampoc es podia allargar gaire la festa. Ara bé, de festa poqueta, perquè l'oci nocturn no podia obrir. Els bars i restaurants sí que van poder aixecar la persiana, però amb l'aforament limitat al 50%. I a més, per poder-hi entrar, es necessitava el certificat Covid. I atenció, es podien fer trobades amb un màxim de 10 persones, és a dir, que res de sopars amb grups grans en cases privades. Mesures que ara ens semblen gairebé de mart, però que hi eren fa just un any. Res a veure amb aquest 2022. Demà tots els restaurants estaran a vessar, les sales d'oci nocturn ja es freguen les mans i les famílies i els amics es podran trobar sense problemes i sense haver de fer recompte ni excloure ningú per sobrepassar cap límit. En general, ganes de festa o no? És curiós també com cadascú viu aquesta nit de maneres molt diferents. Els que sembla que aquesta sigui la nit, com si no n'hi hagués cap altra, els que ja s'han retirat del món nocturn i prefereixen quedar-se a casa, els que s'ajunten amb els amics per celebrar-ho i també els que ja dormen abans de les 12 de la nit sense remordiments. Són pocs, però d'aquests també n'hi ha algun. Realment, pels que ja tenim una certa edat, això de fer cua per entrar a una discoteca i tornar a casa a les 7 del matí, ja ens fa una mica de mandra, però per molta gent jove aquesta serà la primera festa de Cap d'Any que podran fer amb normalitat. També els tocava poder celebrar-ho després de 2 anys tancats a casa. En fi, que qui més qui menys intenta fer coses una mica especials cada 31 de desembre, vestir-se més bé que d'altres dies, menjar una mica millor o intentar-ho, però també, deixeu-me dir-ho, és una nit amb un excés de pompositat i, en general, molt sobrevalorada. Ara bé, sigui quina sigui la vostra opció, passeu el millor possible i tal dia farà un any. Ara passen 3 minuts de 8:45, abans de sopeu de saber que... Doncs que a poc més de 24 hores per encetar el 2023 ja està tot a punt per donar la benvinguda al nou any. Després de dos anys, com dèiem, marcats per les restriccions de la pandèmia, famílies i amics es preparen per viure un Cap d'Any que tornarà amb tota l'esplendor a tot el país. L'espectacle més popular, com és habitual, es farà a Barcelona, a l'Avinguda Maria Cristina. S'hi barrejarà música, pirotècnia i també una escenografia monumental plena de tecnologia, Edgar Sapinya.
La companyia Grup F serà l'encarregada d'oferir un espectacle de Cap d'Any que es retransmetrà en directe a TV3. Enguany es farà un viatge per les cultures originàries del planeta Terra. La festa començarà a partir de les 9:30 de la nit, amb ball, música, llums i aigua a la Font Màgica de Montjuïc. I pocs minuts abans de les 12 es farà un homenatge al conjunt de cultures del món simbolitzades amb dibuixos de mascaretes que faran 200 drons al cel. A les 12 les campanades de tota la vida i just després una pluja de focs artificials. L'Ajuntament de Barcelona espera que hi hagi 94.000 persones a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, unes xifres similars a les d'abans de la pandèmia.
Doncs atenció als qui vulgueu anar a veure aquest espectacle, perquè sota les torres venecianes, l'única via d'accés a l'Avinguda Maria Cristina, s'hi faran controls per evitar l'entrada d'ampolles de vidre i d'armes blanques. Els faran seguretat privada amb el suport dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, Benet Iñigo.
Entre d'altres, les policies tindran els nous detectors de metalls per poder fer escorcolls més ràpids i més enllà d'aquest cordó de seguretat n'hi haurà 2 més per anar tallant el trànsit de la plaça a mesura que arribi més gent. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, està convençut que demà a la nit no es repetiran els aldarulls i saquejos de la Mercè.
L'espectacle serà un espectacle preciós que veuran a tot el món, però això durarà 30 minuts. I per tant, a partir dels 30 minuts el que esperem és que la gent desallotgi aquest espai i que es vagin a celebrar la festa en els locals d'oci nocturn o que vagin als seus domicilis.
Més enllà de Maria Cristina, 800 policies es desplegaran a les zones d'oci nocturn de la ciutat, multiplicaran els controls d'alcohol i drogues i faran els anomenats itineraris segurs, és a dir, vigilància especial per prevenir agressions sexuals entre les discoteques i el transport públic. La Guàrdia Urbana, per cert, fa dies que inspecciona discoteques i locals i ha posat 68 sancions per incompliments com ara una mala senyalització de les sortides d'emergència.
Tot això pel que fa a Barcelona, però la resta del país també es preparen per una gran festa de Cap d'Any. Per exemple, a Girona, Calonge, Palafrugell i altres municipis de la Costa Brava recuperen les festes que hi havia abans de la pandèmia. Després de dos anys sense celebracions multitudinàries, centenars de persones es reuniran als diferents pobles i ciutats de les comarques gironines per acomiadar l'any i donar la benvinguda al 2023. Anem cap allà, Rubén Herranz.
La Costa Brava serà un dels epicentres de les festes de Cap d'Any a les comarques gironines després d'haver superat la pandèmia. Destaca el retorn de la festa de Calonge i Sant Antoni amb l'orquestra Diversiones i que ja ha venut totes les entrades anticipades. També al Baix Empordà, a Palafrugell, es torna a celebrar la festa de Cap d'Any a la plaça de l'Església, en la que s'hi reuniran mig miler de persones per tancar el 2022, com explica a RAC1 Marta Moreno, tècnica de l'Institut de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell.
Tres anys més tard es reprèn aquesta festa amb moltes ganes, amb més ganes que mai. La idea és que a partir de dos quarts de 12 de la nit la gent es vagi apropant a l'església, poden portar el seu raïm de casa, que és l'hora que començarà l'animació amb el disjockey. I a dos quarts de dues, quan s'acabi la festa a la plaça de l'església, la idea és que la gent es vagi distribuint pels diferents locals que tenen obert aquesta nit.
I pel que fa a la ciutat de Girona, no hi haurà festa popular, però un dels punts on s'acostuma a congregar més gent és la plaça dels Apòstols, on centenars de persones donen la benvinguda al nou any amb les campanades de la catedral.
Tarragona també viurà una nit de Cap d'Any de màxims, a plena ocupació, discoteques, sales de festes i la tornada de les macrofestes. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Amb la venda anticipada d'entrades funcionant a top drap des de fa dies, els aforaments a hores d'ara ja ratllen el 90% quan encara queden una mica més de 24 hores per la festa de Cap d'Any. Moltes ganes de festa, després de dos anys de restriccions en aquesta nit tan especial. L'Àngel Lopera, de la Sala Fero, un dels referents a Tarragona, ho explica a RAC1.
Portem tres anys sense poder-la celebrar, és un moment de retrobament, de públic de tota la vida. Està molt bé la venda d'entrades, està pràcticament per sobre del 90% d'entrades venudes, per tant, creiem que arribarà tranquil·lament al sold out.
Tornen també les macrofestes, com la que es farà a la Tàrraco Arena Plaça, a l'antiga plaça de Braus, on es preveu també una ocupació com les d'abans de la pandèmia.
I finalment a Lleida, després de dos anys sense poder celebrar el Cap d'Any amb normalitat, els restaurants i les sales també es tornen a obrir. Des de la capital del Segrià, Karen Alfonso.
La majoria de restaurants i sales de festes de la ciutat de Lleida ja tenen el cartell de complet a la porta. Per segon any, la Llotja tornarà a ser una discoteca amb un aforament de 2.400 persones, on de moment s'han venut totes les entrades del sopar i el 90% d'entrades per accedir a la festa. I en relació als pubs oberts per Cap d'Any, s'han venut el 80% de les entrades. Com a novetat d'enguany, la Fonda del Nastasi de Lleida no oferirà sopars de fi d'any, sinó que només es farà la festa posterior amb les entrades esgotades. Una alternativa que han adoptat diversos municipis com Tàrrega, Cervera, Montgai o la Vall de Boí.
I mentrestant a Madrid aquesta nit ja celebraran les campanades, seran les tradicionals precampanades a la Puerta del Sol. És un assaig general per fer boca a 24 hores de la nit de Cap d'Any. La policia local de Madrid reforçarà el dispositiu de seguretat i l'aforament amb 250 agents extres. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, aquesta mitjanit milers de persones ja ompliran la Puerta del Sol per fer un simulacre pràcticament idèntic a les campanades de demà. El decorat i la dinàmica és la mateixa que el 31 a la nit. Avui només faltaran les càmeres de televisió en directe. Sigui com sigui, demà la Puerta del Sol tornarà a omplir-se de gom a gom. La policia deixarà entrar-hi com a molt 7.500 persones, la meitat de les 15.000 que hi entraven just abans de la pandèmia. Tot i ser les primeres campanades sense restriccions pel coronavirus, seran descafeinades i estaran marcades per les obres que des de fa mesos han posat cap per avall al quilòmetre zero de Madrid.
I com cada any, les campanades les podreu seguir en directe per RAC1 i RAC105. Aquest any les dues emissores han preparat un programa especial que encapçalarà l'Ernest Codina, el presentador del Matina Codina, Joan Torres.
Seran 3 hores de programació en directe, d'11 de la nit a 2 de la matinada, tot plegat per dia adéu al 2022 i donar la benvinguda al 23. Al programa hi haurà festa i sobretot molta participació dels espectadors de RAC1 i RAC105, com ha explicat l'Ernest Codina.
Jo crec que som l'únic programa de ràdio que farem en directe per prendre el pols una mica del país i de la festa. Rebrem trucades dels oients al 902-47-705 i sobretot ho amanirem amb molt bona música i amb una festa també a l'estudi, amb l'Eulàlia Carrascal del Versió RAC1, el Marc Bala, que el tindrem en directe des de Roses, transmetent les campanades pirotècniques que hi haurà allà a l'Abadia de Roses a l'Empordà. Us esperem, doncs, a 2 de la matinada a RAC1 i RAC 105.
Un dels aspectes clau del programa serà la música festiva.
Sí, com sigui, demà els bars musicals i les discoteques, que estaran plens a vessar, pràcticament no queden entrades anticipades, i els establiments esperen exaurir-les abans de les campanades. Hi ha locals que fins i tot tenen por de no donar l'abast i que hi hagi gent que es quedi al carrer.
El sector espera que la gent s'aboqui en massa a les discoteques i als bars musicals, això després d'encadenar 2 anys amb les sales tancades la nit de Cap d'Any. En ciutats com Barcelona o Sitges, de fet, esperen fregar el ple. Per tot plegat, algunes discoteques preocupa que hi hagi gent que hi vagi sense entrada. Ho explica RAC1 el responsable del grup Arena, Marco Antonio García.
Muchas veces tenemos el aforo completo, dejamos gente en la calle que al final, aunque intentamos que se vayan a otro sitio, se van moviendo, pero se quedan aquí en los alrededores, y esto, claro, nos genera al final gente en la calle, que es lo que no queremos porque es molestia hacia los vecinos.
A Barcelona, les entrades per celebrar el Cap d'Any es mouen entre els 40 i els 80 euros, però se'n poden trobar a partir dels 20.
Precisament per evitar estampides o situacions de perill als locals, l'Organització de Consumidors FACUA reclama que durant la nit de Cap d'Any es facin més inspeccions. També recorda que si els clients no queden contents amb el servei o bé la festa no s'ajusta al que s'havia anunciat, tenen dret a reclamar els diners de l'entrada.
FACUA reitera que calen més inspeccions i insisteix que se'n facin més la mateixa nit de Cap d'Any. De fet, assegura que és la manera més efectiva de prevenir aglomeracions. El secretari general, Rubén Sánchez, recomana als clients que tinguin els ulls ben oberts i que en cas de detectar algun perill truquin al 112.
Más allá de que se garantice su seguridad, un número razonable de personas para que la fiesta se pueda disfrutar, pues evidentemente que haya las medidas de ventilación, de climatización, de limpieza y de suministro de los bienes ofertados suficiente, proporcional también al número de clientes.
L'Associació de Consumidors ha exigit a les diferents administracions que després de la nit de Cap d'Any publiquin un balanç de les sancions imposades.
D'aquí una estona parlarem de com es planteja la nit de demà a les discoteques amb David López, president de FECASARM, una de les patronals de l'oci nocturn. Aquests són dies, però, que molts aprofiten també per passar fora de Catalunya. Doncs bé, avui hem sabut que fins dilluns passaran gairebé 2.800 vols per l'aeroport del Prat. Són una mica menys que els que hi va haver en les mateixes dates del 2019, abans de la pandèmia. Aleshores, els vols que van passar per Barcelona van superar els 3.000.
El conjunt de l'Estat, això sí que se superen les dades prepandèmiques. Aena preveu operar més de 17.500 vols fins dilluns. Són 200 més que el mateix període del 2019. L'aeroport per on passaran més vols és el de Madrid, seguit pel de Barcelona. Els altres dies on també hi haurà moviment als aeroports seran el 5 i el 6 de gener. Es calcula que més de 5.000.
2:03, precisament parlant de viatgers, el Departament de Salut demana al govern espanyol que tots els passatgers que arribin de la Xina s'hagin fet testos d'antígens, fins i tot els que ja estiguin vacunats. La petició arriba després que aquest matí el Ministeri de Sanitat hagi anunciat que per entrar a l'Estat tornarà a demanar una prova negativa o el certificat de vacunació als viatgers procedents del país asiàtic. El conseller de Salut, Manel Balcells, creu que cal fer-los tests a tots, independentment de si porten o no la vacuna, per detectar si apareixen noves variants.
El més adient, i això s'està contrastant amb Sanitat Exterior, seria fer el TAR a tots els viatgers i viatgeres. Precisament per aquest motiu, el tipus de vacunes que ens han utilitzat a la Xina són diferents, no estan adaptades a l'Omicron i, per tant, creiem que el més oportú seria fer el TAR a tots els viatgeres i viatgers.
Per ara, Sanitat Exterior només té previst fer testos als viatgers no vacunats. Els que donin positiu, Salut els farà una PCR i analitzarà la mostra per veure quina és la variant que tenen. Si comprova que és nova, demanarà que les persones s'aïllin. De moment, però, avui el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ha insistit que no hi ha constància de cap variant nova a la Xina. Com dèiem, aquesta és la reacció de la Generalitat a l'anunci que ha fet aquest matí, per sorpresa, la ministra de Sanitat, Carolina Darias. L'Estat espanyol segueix els passos autobusos d'Itàlia i reintroduirà restriccions pels passatgers procedents de la Xina. De fet, la Moncloa demana que tota la Unió Europea faci el mateix, Laia Colomer.
La gran aposta del govern espanyol és que els viatgers que arribin des de la Xina tinguin una prova negativa o bé la pauta completa de vacunació amb alguna de les vacunes que ha aprovat l'Organització Mundial de la Salut. Ho són, per exemple, les dues xineses. Sanitat Exterior també està treballant amb AENA la infraestructura per tornar a fer testos d'antígens als aeroports. La ministra Carolina Darias diu que l'objectiu de totes aquestes mesures és mantenir el virus a ratlla.
La situació en el nostre país és molt estable, tant en contagios com ocupació hospitalària i ocupació en UCI. Lo que se trata, el objetivo es de seguir así y seguir mejorando. Ese es el objetivo. Por eso el anuncio de las medidas de hoy, para anticiparnos, para prepararnos, que es una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia.
A Catalunya aquestes mesures s'aplicaran a partir del 9 de gener, el dia que està previst que el Prat torni a rebre vols directes de la Xina. De fet, el dia 8, el govern xinès aixecarà totes les restriccions per viatjar.
I pels catalans que hagin de viatjar properament a la Xina, Salut recomana que es posin la quarta dosi. Ho ha dit el Món a RAC1, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Tenen la disponibilitat de les vacunes en els centres d'atenció primària, la poden demanar. Si van a viatjar, jo evidentment també faria una recomanació més, més alta, sobretot les persones que vagin a viatjar cap a la Xina o cap a països que tenen una major circulació del virus.
Cabezas també ha insistit en la vacunació de les persones més grans de 60 anys i de risc, independentment de si han de viatjar o no. I mentrestant, avui la Xina s'ha reunit amb l'Organització Mundial de la Salut, això enmig de les acusacions d'opacitat del gegant asiàtic pel que fa a les dades de contagis. Segons ha informat el govern xinès, la reunió ha estat telemàtica i s'hi han tractat qüestions tècniques com les vacunes i els tractaments. I tot i que el Covid torni a omplir les portades, el que ara realment omple hospitals i ambulatoris a Catalunya és la grip. En espera de saber si finalment s'ha arribat aquesta setmana al pic, en alguns hospitals es comença a intuir que els casos ja estarien baixant, Laia.
Sí, és el que han explicat a RAC1 fons de l'Hospital Clínic i de l'Hospital del Mar, tots dos a Barcelona. Insisteixen que continuen amb les urgències molt plenes, tensionades, però que potser no tant com fa una setmana. Tot i això, al Mar diuen que ara amb escreix la grip és el principal motiu de consulta a urgències. Mentrestant, altres hospitals com el de Sant Pau a Barcelona i els Germans Trias i Pujol a Badalona asseguren que encara hi ha moltíssimes visites a urgències i que es fa difícil saber si s'ha arribat al pic o no.
Passen 2:03. El Ministeri d'Igualtat planteja que les denunciants de violència masclista tinguin mesures de protecció per defecte, és a dir, que es vagin retirant de mica en mica a mesura que s'avaluï el seu risc real. Un procediment, per tant, totalment contrari al d'ara. Actualment no s'apliquen mesures fins que un jutge ho valora. El canvi s'està estudiant davant aquest desembre tràgic amb 13 assassinats masclistes.
El govern espanyol també aposta per reenfocar els esforços policials, vigilant més els possibles agressors en lloc de centrar-se només a protegir les víctimes. Segons publica avui La Vanguardia, al conjunt de l'Estat hi ha més de 700 dones a les quals es considera en risc màxim de rebre un atac de la seva exparella. 17 tenen escorta permanent. La secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, n'ha parlat al Món a RAC1.
Que también se tenga que hacer un seguimiento de los maltratadores puede ser positiva y quizás lo que necesitan las víctimas cuando hablamos de enfoques victimocéntricos sea más atención psicológica y quizás que el enfoque policial esté más pendiente de lo que están haciendo los agresores.
Idees noves perquè, segons la mateixa secretària d'Estat, els assassinats dels últims dies demostren que el sistema té febleses i cal repensar-lo per posar fi als feminicidis.
I a tot això, avui la ministra de Justícia, Pilar Llop, s'ha reunit amb el president del Consell General del Poder Judicial per millorar precisament la resposta als diferents casos de violència masclista, formant més els jutges i els fiscals.
Pilar Llop i Rafael Mozo s'han trobat d'urgència per analitzar el repunt d'assassinats durant aquest desembre. Quan ha acabat la reunió, la ministra s'ha compromès a revisar els protocols i ha recordat la importància de denunciar.
Únicamente la denuncia es lo que permite que las mujeres puedan tener una orden de alejamiento y que, por lo tanto, la denuncia puede ser lo que rompa el primer eslabón de la cadena de maltrato. Por eso es tan importante que toda la sociedad confíe en el sistema judicial.
A la reunió també hi ha participat el fiscal general de l'Estat en plena tensió pel bloqueig judicial i després que ahir la ministra de Defensa retragués a Unides Podem la llei del només sí és sí.
Justament, el Partit Popular ha aprofitat avui per socapar en les discrepàncies internes que hi ha al govern espanyol i ha retret els ministres que es discuteixin amb un tema tan sensible. Tot i això, la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, assenyalava les polítiques del Ministeri d'Igualtat. Ho deia a Ràdio Nacional d'Espanya.
Lo que hace falta en las políticas de lucha contra la violencia de género es unidad, no buscar señalar a otros, es un trabajo serio y un trabajo responsable, abandonar la frivolidad y que desde el Ministerio de Igualdad se den cuenta que tienen que abandonar la pancarta para ponerse a realmente trabajar de verdad.
Tot això, bueno, avui hem sabut, per cert, que els Mossos busquen un home que fa una setmana va intentar dues agressions sexuals en una zona boscosa de Molins de Rei. En un dels casos ja tenia la víctima agafada pels cabells i l'amenaçava amb un ganivet. Una veïna ho va veure i l'home va acabar fugint.
La veïna, que havia sortit a córrer, va sentir els crits d'auxili i va amenaçar l'agressor de trucar a la policia. Tot i això, l'home va fugir amb la motxilla de la víctima i un ciclista va sortir darrere seu i la va recuperar a canvi de 10 euros. La dona encara no ha denunciat a la policia els fets. Una mica abans, i a la mateixa zona, una altra dona sí que va denunciar que un home de les mateixes característiques li va fer proposicions sexuals. La noia va poder marxar corrents.
I mentrestant els Mossos continuen investigant què va passar a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès i qui va difondre el vídeo sexual amb una menor implicada. El cas ha derivat en una picabaralla política entre el govern espanyol, entre el govern, volíem dir, i l'Ajuntament de Sant Quirze, que va pujant de to. Avui l'alcaldessa ha carregat contra la consellera de Feminismes, Tània Verge.
Elisabet Oliveres està farta, diu, que el govern culpi l'Ajuntament de Sant Quirze d'haver donat la llicència d'activitat a Waka. Aprofita el pla municipal, n'ha parlat per primera vegada i ha acusat la consellera de no tenir ni idea de com funcionen les coses.
Estem absolutament sorpreses del nivell de desconeixement que demostren algunes conselleres del nostre govern. Traient-se les puces de sobre, el que ha decidit és que la responsabilitat és d'aquest Ajuntament. La llicència la dona l'Ajuntament si tots els informes preceptius són favorables. I si algú pot fer un informe preceptiu o negatiu, l'únic que el pot fer és qui té el reglament de la llei d'espectacles, que en aquest cas és de la Generalitat.
Waka té llicència fins al 2026. És un dels últims locals que queden de l'antiga zona hermètica de Sabadell.
I encara en aquest àmbit acusen el cantant d'Aerosmith, Steven Tyler, d'haver agredit sexualment una menor d'edat. Es tracta d'una noia amb qui va mantenir una relació durant els anys 70.
Es diu Julia Halcombe. Aleshores era menor d'edat i ara relata que el cantant la va coaccionar perquè cregués que l'abús era en realitat una relació romàntica. Assegura que ell la va portar a un hotel i va abusar-ne sabent que era menor d'edat. També diu que va quedar-ne embarassada amb 17 anys i que Taylor la va pressionar perquè avortés contra la seva voluntat.
El Nen Jesús de Barberà del Vallès ja és a casa. Uns operaris de l'Ajuntament l'han trobat aquest matí en una paperera propera al pessebre d'on el van robar. Els segrestadors han anunciat el retorn de la figura en un nou vídeo de TikTok. Tot i això, la imatge ha aparegut sense un dit i amb alguna rascada, eh, Giró?
De moment, el municipi encara no ha pogut identificar els joves que es van endur la imatge, però treu ferro el robatori. El regidor de Cultura de la ciutat, Joan Muñoz, explica a RAC1 que es tracta simplement d'una bretolada. Creu que els nois s'han espantat en veure's acorralats per la volada que agafava tot plegat.
Ells mateixos entenem que també s'han vist sobrepassats amb aquesta, doncs, brometa que havien fet, que l'han penjat a les xarxes, i veure's a totes les televisions autonòmiques i totes les televisions nacionals, suposo, doncs, que també els deu haver fet recapacitar i per això, doncs, tornar a la figura.
Ara l'Ajuntament intentarà reparar el dit trencat i aprofitarà per arreglar també els desperfectes d'altres anys. L'Ajuntament confia que la figura pugui tornar al pessebre abans del Dia de Reis. També admet que la notícia sobre el dispositiu policial per protegir les figures hauria pogut incentivar aquesta bretolada.
En successos, l'empresa d'autobusos Tuxal obre una investigació per una baralla entre un conductor i un usuari en cadira de rodes.
En un vídeo difós a les xarxes socials es veu com discuteixen fortament quan l'home demana pujar al vehicle per la rampa del darrere. El conductor de l'empresa que gestiona la xarxa d'autobusos al Barcelonès Nord insulta l'usuari i li recrimina una discussió anterior. El conductor i alguns passatgers li diuen que el mecanisme sembla que no funciona bé, però la discussió s'intensifica fins a arribar a les mans. La companyia que investiga la baralla ha condemnat els fets i demana disculpes. Es compromet a prendre les mesures corresponents tan aviat com sigui possible.
Detingut el presumpte autor de l'agressió amb un martell a una parella de Barcelona.
Va passar la matinada de dimecres al districte de Sants Montjuïc quan la parella passejava pel camí de la Foixarda. L'individu se'ls va acostar i els va atacar amb el martell. L'home va quedar ferit greu i el van haver de portar a un centre hospitalari. Els Mossos van detenir ahir el presumpte autor, que està pendent de passar a disposició judicial i que té diversos antecedents policials.
I investiguen el cap de la policia local de Súria, al Bages, per una presumpta agressió a un altre agent.
Va ser el 19 d'octubre a les mateixes dependències policials. Després d'estudiar el cas, el cos de policia ha obert un expedient disciplinari i ha aplicat mesures cautelars. Ara, amb l'ajuda d'un professional extern designat pel Departament d'Interior, estudia si cal aplicar més mesures disciplinàries.
I per cert que el Ministeri de l'Interior retirarà les medalles als responsables de les tortures franquistes. És el cas, per exemple, de Billy el Niño, un dels policies més cruents a la dictadura.
Sí, el ministre Fernando Grande Marlaska ho ha anunciat aquest matí. És el resultat d'aplicar la nova llei de memòria democràtica. D'aquesta manera, Billy el Niño se li retiren els reconeixements que tenia des de fa dècades. També es traurà la medalla a altres torturadors semblants. De fet, el Ministeri de l'Interior ha ordenat que totes les direccions generals dels cossos de seguretat revisin casos així i retirin les medalles si és necessari.
En clau econòmica, els preus s'han moderat aquest desembre i ja fa 5 mesos que reculen. L'IPC ha caigut un punt respecte al novembre i se situa al 5,8%. És la dada més baixa de tot l'any. El govern espanyol treu pit d'aquest nou descens que atribueix a les mesures engegades des de la Moncloa. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, també ha justificat que, tot i la baixada de preus general, els aliments es continuen encarint. N'ha parlat a la SER.
No todos los insumos del sector agrario pesquero están bajando. De hecho, los fertilizantes siguen siendo un factor de precios muy altos y sobre todo de problemas de suministro, ¿no? A nivel internacional, las materias primas, lo mismo. Hemos tenido una mala cosecha para distintos productos alimenticios. Claro, en este contexto es inevitable que se produzcan estas subidas.
Els experts també han aplaudit les noves dades i asseguren que l'economia espanyola està esquivant la recessió, Pol Prats.
L'encariment del cistell de consum també ha fet que la inflació subjacent, que exclou el preu de l'energia i els aliments bàsics, s'hagi enfilat per sobre de la inflació general. Ha pujat 6 dècimes fins al 6,9%. Tot i això, s'han abaratit, entre d'altres, els preus de la llum, els carburants, la roba o el calçat. Segons el president del Consell Assessor de l'Institut d'Estudis Financers, Josep Soler, les dades van pel bon camí.
Una notícia molt positiva. Aquestes dades d'inflació ens animen a pensar que les mesures tan monetàries com econòmiques que s'estan prenent els darrers mesos doncs estan tenint resultats. I estan tenint resultats positius.
Tot i aquest descens de la inflació, cal dir que la capacitat d'estalvi de les famílies es troba en el punt més baix des del 2018.
Mentrestant, el Partit Popular continua criticant el paquet anticrisi. La secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, ha demanat al govern espanyol que s'avingui a negociar-lo. Ho deia a Ràdio Nacional d'Espanya.
El gobierno lo único que le obsesiona es si consigue convalidarlo y esto son lentejas y que las comes y si no las dejas. Pero a los españoles fundamentalmente lo que les preocupa es si se va a mejorar ese real decreto ley y si esas medidas que se quedan cortas, el gobierno está dispuesto a mejorarlas y hacerlas más ambiciosas, y eso es lo que a nosotros nos importa fundamentalmente.
Gamarra insisteix, per exemple, que el xec de 200 euros per famílies vulnerables s'hauria de donar de manera automàtica mitjançant l'IRPF. I a tot això crida l'atenció el preu que demà marcarà la llum. Tornarà a batre un rècord mínim per segon dia consecutiu. Si avui es paga a 5,5 euros, demà, atenció, el megawatt hora caurà a 1,82 euros. És el preu més baix en gairebé 2 anys. Tot i això, el 2022 tancarà com l'any més car de la història. La llum s'ha pagat a 209 euros de mitjana, que és gairebé el doble que el 2021. 3 minuts per les 9, l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, no va pagar impostos federals el 2020. El Congrés nord-americà, finalment, ha publicat avui les seves declaracions d'impostos, uns documents que el mateix Trump havia intentat frenar per la via judicial perquè no sortissin a la llum.
L'expresident, que aspira a tornar-se a presentar el 2024, havia demanat al Tribunal Suprem que les seves declaracions es mantinguessin en secret, però la justícia nord-americana va denegar la seva petició a finals de novembre. Ara Trump critica els demòcrates per haver forçat que les seves dades fiscals hagin sortit a la llum. Assegura que la divisió als Estats Units encara serà més gran.
I a tot això, Rússia continua assetjant Ucraïna. L'endemà de la gran ofensiva contra les principals infraestructures energètiques del país, avui hi ha hagut nous bombardejos a Kiev amb drons iranians a un edifici administratiu.
En les últimes hores, les forces d'Ucraïna han recomptat més de 85 atacs amb míssils, 35 atacs aeris i 63 llançaments de coets. Tot i que les defenses antiaèries han aconseguit aturar la majoria de míssils, algunes restes de projectils han impactat contra cases, fàbriques i algun parc infantil. El govern de Volodymyr Zelensky assegura, però, que Rússia té cada vegada menys armament i que s'està quedant en un carreró sense sortida.
I atenció a aquesta història, una picabaralla a Twitter entre l'activista contra el canvi climàtic Greta Thunberg i l'excampió del món de kickboxing Andrew Tate ha servit a la policia romanesa per saber que l'home era al país i detenir-lo. L'acusen de tràfic de persones. Com ha anat tot plegat, Joan?
Doncs va començar tot plegat quan Andrew Tate, conegut pels seus comentaris masclistes i per flirtejar amb l'extrema dreta, va penjar un missatge on presumia de tenir 33 cotxes de luxe que consumeixen moltíssima gasolina. Proposava enviar a Greta Thunberg la llista per fer-li saber. Ella mateixa li va respondre amb ironia. Es mostrava agraïda i li donava la seva adreça de correu electrònic perquè li enviés aquesta llista. Era aquesta, complex de penis petit, buscatunavida.com. La resposta va provocar l'exlluitador, que va penjar un vídeo contra l'activista on deia això.
No estic enfadat amb Greta. Si us plau, porta'm pizza i assegura't que el cartró no sigui reciclable. Gràcies.
I justament les pizzas que li van portar han estat la clau per arrestar-lo. Són d'una cadena de pizzeries que només són a Romania. La policia d'aquest país va llançar llavors una operació que va acabar amb 4 detinguts. Diu que Tate, el seu germà i 2 còmplices enganyaven dones, se les emportaven a una mansió i les obligaven a fer pornografia sota violència i amenaces. L'operació policial ha servit a Greta Thunberg per fer-ne encara més broma. Ha piulat dient, això és el que passa quan no recicles les capses de pizza.
Déu-n'hi-do amb aquesta història. D'altra banda, 300.000 persones que han visitat el Barcelona a Festival de Nadal. Són 80.000 més que l'any passat. És el primer any que la capital ha celebrat les festes sense cap restricció. Un dels èxits d'enguany ha sigut la Torre de Nadal, que és l'espectacle d'òpera i circ produït per l'Ajuntament i el Liceu i que ha portat a plaça Catalunya més de 2.000 persones, Edgar Sapinya.
L'espectacle creat per Lluís Danés ha ofert als espectadors un viatge musical que animava la gent a ser utòpica i a pensar en la transformació del món. Tot plegat amb una història de circ amb equilibris, corda, trapezis i dansa. Al voltant de la plaça de Catalunya s'ha fet també la Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària, per on hi han passat 115.000 persones, que són xifres similars a les d'abans de la pandèmia. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha dit que Barcelona ha consolidat el seu propi Nadal. També hi ha hagut activitats a la plaça Universitat, amb solstici, una instal·lació amb una sèrie de projeccions digitals. A més, a altres zones de la ciutat seguirà la festa amb concerts fins al 4 de gener.
I si parlem de cinema, Avatar 2 s'ha convertit en només 2 setmanes en la pel·lícula més taquillera de l'any a tot l'estat.
No deixarem que porteu aquí la vostra guerra.
Un marginat. Només veuen això.
Des del 16 de setembre ja ha recaptat 22 milions d'euros, mentre que Minions, l'origen de Gru, que és la segona, s'ha apropat als 21 milions. De les produccions estatals, Los renglones torcidos de Dios, del director català Oriol Paulo, ha estat la tercera pel·lícula més vista, amb més de 900.000 espectadors, i Alcarràs, de la guanyadora de l'Os d'Or, Carla Simón, ha estat la setena pel·lícula més vista. I abans dels esports, parlant de música, aquesta hora estan actuant els Surfing Siles, que han tornat de forma excepcional als escenaris. Des de fa una hora que toquen a la Sala Apolo de Barcelona, el grup català que es va separar i que va deixar els escenaris el 2013 després de la mort del guitarrista Uri Caballero. Ara han tornat amb un repertori on barregen estils com el punk i el rock. I els esports, Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Robert Lewandowski, que podrà jugar demà contra l'Espanyol.
Després que la justícia li hagi acabat donant la cautelar al Barça per la seva sanció de 3 partits, la notícia s'ha sabut a mig matí i ha arribat conjuntament amb l'alta mèdica del central Ronald Araujo, que també estarà disponible per Xavi pel partit que començarà a les 2. El tècnic blaugrana Xavi Hernández ha dit que no s'ho esperava i ha reconegut que perjudica l'Espanyol.
Sí, sí, pensant en l'Espanyol, doncs lògicament era una baixa molt important. Nosaltres estem contents, però clar, tampoc sabem com quedarà la sanció. Representa que queda en stand-by, diguéssim, no? No hi ha sanció, hi ha una cautelar i hem d'esperar com queda la sanció. Veurem, esperem que la redueixin, esperem.
L'Espanyol ha assegurat en un primer comunicat que se sent perjudicat per la mesura i ha denunciat que es tracta d'una decisió insòlita 24 hores de jugar a un partit. En un segon comunicat, l'Espanyol ha expressat que davant la injustícia i el greuge que representa aquesta decisió no tindrà representació institucional demà al Camp Nou. D'altra banda, els aficionats de l'Espanyol que vagin al partit del Camp Nou no podran dur cap tipus de simbologia blanquiblava, ja que no se'ls permetrà l'entrada al recinte. L'Espanyol ha anunciat a través dels seus comptes oficials que el partit de tornada prendrà les mateixes mesures amb l'afició del Barça.
Mentrestant, tant, avui s'ha reprès la jornada a la primera divisió masculina de futbol.
Amb 4 partits, un que ja ha acabat, el Getafe 2, Mallorca 0, 2 en joc, a punt d'acabar, el Celta 1, Sevilla 1, el Sevilla amb un jugador menys, el Cádiz 1, Almeria 1, a partir de 9:45 juga el Real Valladolid contra el Real Madrid.
I al marge del futbol, en bàsquet aquest vespre, que juguen 2 partits destacats amb presència catalana.
A les 7 s'ha jugat a l'Estrella Roja 82, Barça 81 d'Euroliga, i ara a les 9 el derbi entre el Manresa i el Girona de la Lliga CB.
Gràcies, Joan, i bon any.
Gràcies, igualment.
Gori Massip, bona nit.
Bona nit.
Avui, malgrat aquests núvols que hi ha hagut, la temperatura s'ha tornat a enfilar per damunt dels 20 graus a bona part de la costa i també del prelitoral. Com hem d'acabar aquest any 2022?
Doncs si fa o no fa, amb un ambient tan suau com el d'avui, on al migdia, com deies, hem arribat fins a aquests 23,3 graus a Ulldecona o 21,5 a Tarragona ciutat. Ens espera una nit i matinada de nou ben poc fredes, i demà al migdia altre cop els termòmetres passaran amb facilitat d'aquests 20 graus al litoral, prelitoral, i es moren entre els 14 i 18 a bona part de la resta de l'interior. Un dissabte que vindrà marcat pel sol, tot i algunes boires, això sí, que reapareixeran a punts de ponent, Conca de Tremp, Catalunya Central, potser també a sectors de les comarques de Girona, però la major part d'elles s'hauran trencat al voltant del migdia. La resta, sol i 4 núvols prims poc importants. I diumenge encetarem el 2023 també amb suavitat. Temps tranquil, tot i alguns núvols baixos a la costa, i amb uns termòmetres que poden començar a recular algun grau, però vaja, venim d'on venim, encara parlant d'un ambient molt agradable.
Encara costarà que torni a fer el fred que tocaria,
doncs,
no? Per aquesta època de l'any.
Sí, sí.
Va, repassem ara l'estat de la neu.
La Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Com estan les pistes d'esquí, Gori?
Doncs si comencem pel sector occidental, trobem fins a 95 centímetres de neu pols humida a Boitaüi, entre 30 i 45 centímetres de neu dura de gruix màxim a Baqueira Baret, entre 30 i 60 a Portainer, fins a mig metre de neu pols dura es pot esquí, i fins a 40 centímetres de neu dura a Tavascan. Saltant cap al sector més oriental, trobem entre 15 i 25 centímetres de neu pols dura al Port del Comte, entre 20 i 40 a Masella, entre 20 i 35 centímetres de neu humida a la Molina, entre 20 i 40 de neu dura a Primavera a Vall de Núria i, finalment, a Baiter 2000, entre 10 i 35 centímetres de neu humida.
Gràcies, Gori. Ens actualitzem d'aquí una hora. Fins ara.
Fins ara.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Passen 6 minuts de les 9 de la nit. Última tertúlia de l'any del 9C, la d'aquest divendres 30 de desembre. Avui ens acompanyen el cap de política de la CENT, el Rafa Garrido. Com estàs, Rafa?
Hola, una mica refredat.
Que estrany, mica... què em dius ara? Sí. No hi ha gairebé ningú refredat.
No, és que no, dies, eh? Soc superoriginal.
Sí, sí. A veure, la Gemma, Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona.
Hola.
Tu com estàs?
Jo estic superbé.
Estupenda, eh?
Sí, 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 de moment sí.
Ja et noto, bona veu,
sí.
No hi ha rastre de quimocositat ni res.
De moment, a veure, falta un dia per acabar l'any, però...
Bueno, la tinc a un metre.
Creu-me els dits. Oriol Rivet, periodista i filòleg, què tal? Com estàs?
Molt bé, i content d'estar a 3 o 4 metres del Rafa. Per tant, he tingut sort. Acabo l'any bé, de moment, en aquesta tertúlia.
Val. I la Dolors Camats, que és experta en economia social. Com estàs, Dolors?
Molt bé, sense encostipats, ni virus, ni res. I aïllada de tots.
Oh, no sé si molt aïllada, però...
Separada del Rafa.
La Dolors, que avui ens ha portat un petit regalet de final d'any, no? Per acabar bé l'any. Uns bombons...
No es poden tocar, Oriol, encara.
Sí, home, sí.
A veure, jo us deixo que els mengeu, però ara no, perquè si heu de parlar, què parlareu? Amb la boca plena? El soroll sí.
Vol fer dentetes, Oriol, vol fer dentetes.
Sí, són d'aquests, mira, no direm la marca, però són d'aquests que van molt ben embolicats.
D'aquells típics que sense dir la marca tothom sap qui són.
Que són així com daurats.
Molt ben
embolicats.
Que ara seria notícia per una...
Anna, i aquest tio no ha marxat cap a la muntanya encara?
No, encara no, encara no. És que marxarà quan vulgui. De cop un dia arribarem aquí i ja no hi serà.
Home, però sabeu moment... que aquestes coses, no sé el tio, però el pessebre fins la Candelera
sí,
no es pot treure.
Sí, fins al febrer, tant, imagina't.
Queden dies encara de tenir...
I allà tenim el Pare Noel, que va pujant per aquí. No ha acabat de marxar, tampoc.
Ah, falta l'arbre, falta l'arbre.
L'arbre el tenim allà fora, no l'has vist, l'entrada.
No fixat,
home,
no.
També tot aquí dins l'estudi, no Oriol, excessiu, seria una mica... Seria potser...
Passebre no en teniu?
Passebre, sí, també l'entrada. Quan surts de l'ascensor, sí, a la dreta, sí, allà tenim l'arbre i el passebre.
Som molt tradicionalistes i gent d'ordre.
Rompeu també el Nen Jesús i tot això?
De moment, crec que no donis idees tampoc, Rafa, perquè...
Queda molt poc de Nadal.
La veritat és que si l'haguessin robat, crec que ningú s'hi hauria fixat, perquè està així com una mica baix... No, em sembla que ningú va cap dia quan arriba a la feina de dir vaig a veure el pessebre.
Jo hauria canviat.
Podria ser.
El, no sé, el bou en el joc de Sant Josep.
Mira, ara, ara la, quan fem la pausa hi anirem un moment, a veure si hi ha algun canvi o està tot segons el que seria tradicional. No, escolta'm, que falten res, en 24 hores estarem ja tots aquí nerviosos per la, o no, per la nit de cap d'any, i us volia preguntar avui per una polèmica que ha sorgit, una polèmica, un tema que ha sorgit arran d'una notícia que ha publicat el periòdico, que és el tema del raïm i dels ennuegaments, no? Que els otorrinolaringòlegs diuen que això de menjar-nos el tan ràpid al ritme de les campanades, doncs home, molt aconsellable pel tema d'ennuegaments no és, que potser s'haurien de deixar 5 segons entre raïm i raïm. Us vull preguntar si vosaltres sou dels que mengeu raïm i el mengeu al ritme de les campanades, si us el podeu acabar, si heu optat... Hi ha gent que menja la Casitos o Conguitos o altres coses.
La pitjor, la Casitos pitjor, és rígid.
Avui el Jordi Bosch, a la tertúlia del Món a RAC1, ha dit que ell abans es menjava 3 canelons, que els partien d'uns trossos, i que ara ho fa amb un caneló que divideix en 12 parts per si de cas. A veure, alguna tradició estranya?
Jo ja fa
o...
anys que vaig abandonar el raïm, perquè em va
ara?
Semblar un costum espantós.
Per què?
A més, el raïm aquest aquesta època és particularment dolent, perquè el raïm bo és quan es fa la verema, al setembre, a l'octubre...
Tampoc tens massa temps per degustar-lo.
Bueno, aquest és el problema, que com que la pell és molt dura, és horrorós. Un costum horrorós amb un raïm horrorós. I ho he traslladat a la mandarina.
Ostres, però la mandarina... 12
grams de mandarina...
A ritme de campanades...
Facilíssim, porta molt suc, és ràpid d'engolir.
A València hi ha tot un moviment empresarial de pagesos, diguéssim...
Innocent, no és?
No, clar. Que promovia això fa uns anys...
És que són els que em patrocinen aquesta intervenció aquí de la tertúlia.
Ah, no, bueno, ara sí que com a València ha quedat fatal.
Escolta, no m'ho crec. No m'ho crec que puguis menjar-te una mandarina en 15 segons.
És molt més fàcil que el raïm. Proveu demà.
Però te'l passa sencera, gairebé. No,
no.
Treus el suc
bueno,
i allò
sí,
entra sencer.
Fas una cosa ràpida. Va, es pot fer,
jo,
a veure, era, Gemma.
Jo amb això sóc molt tradicional i jo sóc de les que... Ara hi ha raïm sense,
sí,
sense les pepites
sense
aquestes a dintre, però això és fatal. Però jo sóc de les que hores abans
jo també
pelo els 12 grams de raïm.
Jo faig el mateix.
Li trec
pitjor,
tot el de dintre. No, i després, el pitjor de tot, clar,
quina taula n'ha de parar.
Queda tot com ple de suc i tot allà es va entrat perquè allò ja no són boles.
Igual que tu, Gemma.
Però escolta'm, després...
Entren molt ràpid.
Exacte. I el fotut és no riure, perquè alguna vegada sí que t'agafa un atac de riure, perquè veus que o t'has equivocat, perquè jo no sé,
mira, som iguals en això.
Veus? I llavors la gràcia aquesta de...
Sí, que t'acaba sortint el raïm per la boca una mica del riure.
Exacte, sí,
una mica fastigós, però
és així. Però el moment
aquest
apassionant d'haver de pelar el raïm i de córrer, pela el raïm, que no arribem, clar... Jo crec que, ostres, això de la mandarina...
És fantàstic.
Jo a les 11 i poc ja començo a pelar i a treure els pinyols i ja m'ho començo a preparar.
El raïm
a veure, la Dolors està indignada.
Estic indignada. Per una cosa. No, és a dir, les tradicions ja se sap. És a dir, està bé acceptar-les tal qual són i després cadascú les adapta a la seva manera, però està bé que n'hi hagi. I llavors, a mi imaginar-me que uns quants milions de persones estem davant, ara hi ha diferents canals, ràdios, el que sigui, eh? Però fent el mateix, crec que té molta gràcia
no,
aquestes coses.
Mecano, no? Això ho cantava Mecano, no?
No sé què cantava.
La Puerta del Sol. Sí.
Bueno, doncs també. Veus, Mecano pensa com jo.
No, filosofia Mecano.
Que tots estem allà davant i que tots ens menjarem el raïm i cadascú això amb les tradicions de cada casa i tal. I el qui el pela els raïms abans i el qui se'ls tria sense pinyol i el qui vol els petits i el qui... I aquell que no li agrada el raïm, però llavors ho fa, doncs, com diu ella, amb mandarina i no sé què. Aquestes coses jo crec que, és, que està molt bé i que està molt bé guardar-ho.
I una
però,
altra cosa...
home, preservem una mica. I una altra cosa que ara ja no sé si passa, però quan després de les 12 en punt tothom volia trucar a la germana, a la mare, al pare, a la nòvia...
Totes les línies col·lapsades, eh?
O els SMS que no sortien, sí, o els WhatsApps que quedaven penjats. Ara ja això ja no passa.
Ja,
però també
no passa
tenia
tant
la seva gràcia no poder trucar perquè no funcionava.
I estratègies, no? Que la gent deia, mira, jo truco a les 11, ja et desitjo bon any,
clar,
i així
ja
no...
Pensaves,
ai, no, millor m'espero a les 12 i ja, no?
Això els supersticiosos no...
O missatges
no...
que arribaven l'endemà.
Però no penseu que està bé que...
A mi m'agrada.
Acaba l'any, que és veritat, acaba l'any, però al final és un convencionalisme. Exacte. Perquè l'endemà tot segueix igual, siguem així, no? Però aquesta importància col·lectiva que li donem, no? En aquest cas a la data de final d'any, el tema dels nous propòsits, el tema de felicitar-nos, el tema de que després amb les xarxes i els WhatsApps i aquestes coses, la gent unes hores abans ja comença a enviar missatges, o uns dies abans, sí. No? I jo tinc el mòbil ple d'aquests missatges amb cadena, que veus que la gent els envia, no? De forma bastant massiva. Però... Bueno, que tots ens sentim amb la necessitat, ja no diré l'obligació, perquè ningú obliga a ningú, però sí amb la necessitat de tenir aquest lloc comú i compartit, que és felicitar-nos i desitjar-nos, no?, un bon any i compartir una cosa així. A mi no em sembla
malament. A veure, que em falta...
L'Oriol em mira amb cara de... Però què diu aquesta?
L'Oriol és una mica el Grinch.
Ets el Grinch.
Sí, perquè sempre està una mica a la contra de tot.
Ja m'ha clixat fa temps.
T'has quedat sense bombons.
A veure, Rafa, vull saber què ens faltes tu, per saber...
Jo soc de raïm, i a més sense pelar i sense llevar el pinyol, i sigui tal qual bé.
Però te'ls en passes seguits o mastegues una mica ràpid i...
A plana i angul, rotllo pelicano. Però...
Ai, per favor.
Però, bueno, a veure, vull dir que n'hi ha risc d'ennuegar-se. Bueno, sí, home. Però clar, vull dir, amb tantes coses, vull dir, no sé.
Si no faríem res...
M'ha semblat una mica recomanació, mica innecessària.
És una nit que hi ha coses més perilloses, em sembla, sí, que el raïm.
Segur. Però
home,
a més...
si ho barregem tot, doncs potser... Sí,
però a més, ara... que tu comentaves, no, hi ha gent, tal, la Casitos. Jo he recordat una cosa...
És pitjor, jo crec, la Casitos.
No, jo, mira, tal dia com avui del 19, o sigui, del cap d'any...
Sí, just abans de la pandèmia.
Molt bé, ahí estem, molt bé. Jo...
Què vas fer?
Vaig anar a Madrid.
Què vas fer?
Jo, la família del meu marit, sota de Madrid, i estava a Madrid, i vaig participar, vaig anar a la Puerta del Sol a fer les precampanades, sí, que es fan avui,
sí,
a les 12 de la nit.
Sí, sí.
Molt bé. I com que va ser un plan improvisat amb els amics, ho vaig fer amb la Casitos.
Ai.
I no, i aquell any després va venir la pandèmia. Per tant, no penso menjar un lacasito. Home. Més una nit de cap d'any, però mai, és més, veig un lacasito una nit de cap d'any i
ja el tens creuat.
El faig fora de casa. És que he buscat la foto.
I què, a veure?
No, he buscat la
amb
foto.
Amb un paquet de lacasitos,
amb un paquet de lacasitos, doncs, a la Puerta del Sol.
Mira, s'han fet articles científics intentant trobar l'origen del coronavirus i tot això, i no ho sabíem fins ara, que havia estat tot culpa vostra dels lacasitos. Nostra,
estàvem allà 7 o 8 amics, allò, fent lacasitos al...
Jo he menjat raïms, ara que deies tu això d'estar a Madrid, he pensat on he menjat raïms, jo, no estan aquí, no? Que és una tradició molt d'aquí. Me'ls he menjat a la Unió Soviètica. A l'any que desapareixia la Unió Soviètica es convertia en Rússia. Allà vam aconseguir, amb una història que també mereix, aconseguir raïms a Rússia el mes de desembre a 20 sota 0.
Quan la bancada comunista estava allà conspirant, no?
No eren res, no era res en les hores. Era bastant millor.
No, però això és veritat, que hi ha molta gent que va passar el cap d'any fora... I que, clar, llavors dius, què fas amb el raïm? Els menjo o no els menjo? A mi em va passar un any que vaig anar a Londres a un cap d'any i vaig menjar raïm a les 11 de la nit, perquè era una hora... Saps,
clar, abans,
i aleshores a les 12 ja no vaig menjar res, vaig fer la festa que feien allà normal, però a les 11... Allà em vaig enraïm com una cosa molt desengelada. Però
dius... Em passa amb la Sosu, no? El cap d'any. Jo, l'únic lloc on he passat el cap d'any fora de l'estat espanyol és a Londres.
El que em va semblar va ser angoixant una miqueta, perquè sí, de l'overbooking que hi havia als carrers, sí, sí. Això sí.
I jo l'any passat també, no, fa 3 o 4 anys, perquè aquesta... Ja et dic, eh? Jo us explicaré un dia què vol dir trobar raïms en un país així.
Home, fes-nos un resum.
No, però perquè... que no era qualsevol cosa, perquè aquí n'hi ha... No és temporada, però en pots trobar, perquè evidentment tots en volem comprar, però allà ens va costar una mica, i els vam trobar. I fa un parell o tres d'anys, a Nàpols, també, i és una sensació supermaca d'estar al mig de la plaça, no?, amb tot de gent que quan són les 12 campanades l'únic que fa és brindar i tu tens una cosa a fer mentre estan fent les campanades, que és anar-te menjant els raïms. Amb la gent ens anava mirant dient, però què fan aquests? I nosaltres amb els nostres raïms allà menjant-los i tothom pues, mirant o tothom brindant.
Però qui era el Politburó en aquell moment?
No. A Nàpols érem amb els meus fills. I a Rússia érem amics, ostres, fa molts anys.
En fi, que el tema de cap d'any i del raïm dona molt de sí. De fet, ja passen 3 minuts d'un quart de 10 de la nit i només hem començat a parlar d'aquest tema. Ara en seguirem parlant, però també per analitzar com es viurà demà aquesta nit de cap d'any en l'oci nocturn. Fem una pausa i de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
A Abacus tens les joguines fins a un 50% de descompte, del 27 al 31 de desembre. Aprofita aquesta oportunitat i gaudeix al màxim del Nadal. A les botigues Abacus o a la botiga online. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
La Caixa regala òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem. I fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
RAC més 1, podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo el veig les curses, les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Utilitza bé, Rocco. Utilitza bé, que sembles el Cárdenas.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes, vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Aquest Nadal regala a Lura. Un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala a Lura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Són les 9 i 22 de la nit. Rafa, pots estar tranquil perquè he anat a comprovar que el pessebre està tot en ordre i el nen Jesús està al seu lloc, els reis també, el bou i la mula també.
És busca treballador de RAC1 que demà faci desaparèixer la Verge Maria el canvi per un clic.
És que ara només falta que ja ho haguem dit
per un minut de Superman,
i a veure què passarà demà.
O així.
No, això també ho dèiem perquè, per la història aquesta del nen Jesús de Barberà del Vallès que van robar fa un parell de dies, que era aquest nen Jesús, que es veu que ja l'havien robat altres vegades i aleshores la policia local el que feia és que a la nit nit l'anava a buscar perquè passés la nit a la comissaria i el tornaven a posar al matí perquè no el robessin. Però aquest any doncs, van anar uns individus, el van agafar, el van segrestar abans que hi anés la policia local i van fer un vídeo a TikTok, van penjar aquest vídeo dient doncs, que tenien segrestat el nen Jesús del Pessebre i que demanaven un rescat de 10.000 euros per aconseguir-lo. El que passa és que avui aquest nen Jesús doncs, ha aparegut en una paperera que hi ha a prop del Pessebre i han fet un vídeo doncs, penjant que ja l'havien deixat al seu lloc.
No sabem si han pagat el rescat.
Se suposa que no, però aquestes coses no es diuen mai dels rescats, ni les xifres, ni res. I això, i el nen Jesús doncs, ha aparegut allà. Sí que és veritat que té un dit trencat i té algunes rascades. Però em dèieu que no és una cosa excepcional, no?, que robin el nen Jesús dels pessebres.
Jo sé que al Prat de Llobregat també hi ha un pessebre que es fa just a la plaça de l'Ajuntament i també passa cada any que en algun moment durant les festes el nen Jesús desapareix, però al cap de poques hores o de l'endemà el troben perquè es posen a buscar-lo. En aquest cas no el custodien a comissaria.
És com un joc gairebé, com un escape room, no? De veure si trobem el nen Jesús.
I torna a aparèixer.
Jo crec que xapó, no?, per aquests nois. Vull dir, a mi em fa molta gràcia, ho sento molt. O sigui, perquè, és a dir, no sé si em fa més gràcia que l'hagin segrestat o si em fa més gràcia que la policia se l'emporti a comissaria cada nit. Tinc dubtes, eh? Però realment és graciós i està bé que en aquests temps doncs, també doncs, es faci broma amb la cultura popular i tradicional. També està bé, té gràcia. A Barcelona aquest any no el poden robar, això sí.
Sí, home, no, clar, és una projecció. El que passa és que aquesta notícia va sortir el dia 28, que era del dia dels Sants Innocents. És clar, així, de primeres tothom vam dir això és una innocentada, això no pot ser, però no, trucant a l'Ajuntament i tot, i després de tot el rebombori que hi ha hagut, no, que és veritat que s'han endut el nen Jesús d'aquest pessebre, vull dir que... Res, dèiem que seguiríem parlant de Cap d'Any, perquè de fet és el primer Cap d'Any normal, entre cometes, com els d'abans, després de 2 anys de pandèmia, i per tant, qui més qui menys tindrà ganes de festa, i per això aquesta hora volem parlar amb el David López, que és el president de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, de FECASARM. Senyor López, bona nit.
Hola, bona nit.
M'imagino que esperen que aquesta nit de Cap d'Any sigui una bona nit en quant a afluència de gent a les sales d'oci nocturn. No sé si fins i tot creuen que pot superar l'afluència que hi va haver l'any 2019.
Doncs l'expectativa és que serà una bona nit i podem quasi bé afirmar que ho podem pràcticament assegurar. Moltes de les sales dels nostres associats van posar ja en preventa les entrades des de fa gairebé un mes o un mes i mig, i de mitja estem ja amb un 80% de venda, amb la qual cosa doncs, ja es poden assegurar que pràcticament els aforaments estaran complerts.
Anava a dir, durant la pandèmia algunes sales de festes van tancar, no sé si totes han pogut reobrir o no, si n'han seguit moltes de tancades, perquè, clar, li volia preguntar si pot ser que hi hagi més demanda que oferta en alguns casos.
Doncs mira, hi ha més demanda que oferta, sí senyor. És un tema recurrent del qual estem parlant amb les autoritats tant autonòmiques com locals en diversos municipis, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, perquè realment tenim un problema. Evidentment, aquest problema es fa molt més palès amb les nits especials, és a dir, quan parlem de Halloween, quan parlem de carnavals, quan parlem de la nit de Cap d'Any. Les dues nits més importants pel nostre negoci, sí. O les que són més en les que treballem més i que aporten més ingressos, són la nit de Halloween i la nit de Cap d'Any. Les expectatives, és el que hem dit, són bones, però són bones perquè per un cantó hi ha un efecte d'eufòria, que tal com va anar la nit de Halloween d'aquell cap de setmana de Halloween d'aquest any i tal com ha anat tota la campanya i tota la temporada d'estiu, pues tot feia vaticinar, i així s'ha confirmat fins ara, de que tota la campanya de Nadal aniria molt bé. Uh-huh. A més, com que aquest any tant el Nadal com el Cap d'Any cauen en cap de setmana, doncs d'alguna manera em doblen l'energia o la intensitat que pot haver-hi amb tot això.
Però per tant m'està dient que tenen por o que creuen que pot haver-hi gent que es quedi fora o que estigui fent cua per entrar...
Algú es quedarà fora, però la gent ja té molta consciència de quina és la situació i per això suposo que també la preventa està funcionant molt bé. O sigui, la gent ja planifica una mica i diu, bueno, tu, quines opcions tenim? Ostres, doncs mira, entre aquestes dues o tres opcions, aviam quina és la que més ens interessa, pel que sigui, eh? Preu, per lo que sigui. I llavors ja la gent ja va preparant-se perquè saben i són conscients, i a més els mitjans doncs ja heu fet ressò de tot això des de ja fa setmanes, i llavors la gent és conscient de que una mica no es pot arriscar a sortir a la brava i pensar que podrà anar a qualsevol lloc. Llavors, en aquest aspecte no tenim por. Per altra banda, són festes que, aviam, hi ha moltes festes privades, moltes festes a les cases, hi ha moltes festes populars al carrer, hi ha moltes festes organitzades amb espais habilitats per aquesta nit en especial, bé sigui en alguns municipis, poliesportius, etc. Amb la qual jo crec que per qui vulgui sortir hi haurà espai per tothom i hi haurà festes i tipus de festes per tots els gustos i per totes les butxaques.
Suposo que sap que FACUA, la Federació de Consumidors, ha demanat que es controlin els aforaments a les discoteques. Vostè creu que és necessari que es faci un control especial que no se superi aquest límit establert en els locals d'oci nocturn?
Mira, les discoteques probablement és el que menys s'ha de controlar. I et diré per què. Vull dir, la normativa actual i la normativa vigent és extremadament estricta i extremadament dura en quant a condicions de seguretat, condicions de sortides d'emergència, funcionament de tots els elements, etc. A nosaltres, des de, com a patronal, ens preocupen molt més les festes puntuals que s'organitzen en espais que no estan pensats ni degudament construïts per poder funcionar com espais d'oci, que no pas els locals que estan habilitats i funcionant tot l'any com a tal. Mm-hmm. Llavors, aquestes coses són molt importants. Vull dir, moltes vegades hi ha festes privades, hi ha festes multitudinàries, hi ha festes amb llocs que no són espais pensats per això, que realment a vegades dubtem molt de que es compleixin a vegades les mateixes mesures de seguretat que s'exigeixen a nivell de elements ignífugs, sortides d'emergència, etc, que té que complir una discoteca. No?
Canviant...
El que passa que l'altra part de tot aquest debat és el que tu bé apuntaves abans del tema de que hi ha més demanda que oferta. Uh-huh. O sigui, si nosaltres agafem i valorem per l'exigència que hi ha de totes les ordenances en els últims 20 anys, vam fer un estudi no fa gaire on sortien quasi bé 130 llicències d'oci nocturn que havien desaparegut arreu de Catalunya en els últims 20 anys. O sigui, ara actualment, tant a Barcelona com a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, si fem una mica de repàs, trobarem un llistat enorme de sales que han desaparegut, val? Tot i que ara podem celebrar, després de 16 anys, que es tornarà a reobrir la Paloma, que ha sigut notícia últimament. Sí. Si mirem la realitat, a Barcelona, ciutat sense anar més lluny, la llista de sales que han desaparegut és enorme, enorme. I de sales noves que han aparegut no n'hi ha ninguna. Llavors, clar, tenim una població flotant i tenim una població de gent jove, que són els que habitualment són consumidors de la nit i que surten habitualment els caps de setmana, que no tenen llocs on anar. I el que està succeint és que les zones on queda una mica d'oci, perquè hi ha 2, 3, 4 establiments, doncs tenen una pressió, tenen una inflamació molt gruixuda, que tot això doncs està provocant molt debat al voltant de tot això. Mm-hmm. I el problema no és la gent que està dintre dels locals, el problema és la gent que està pel carrer.
No, també li preguntava però... perquè si amb aquest excés de demanda i de poca oferta que hi ha, que no hi pugui haver la temptació de que algun local, doncs, mira, pugui fer entrar una mica més de gent en una nit sobretot com aquesta perquè no hi hagi tanta gent que es quedi fora.
Aviam, no puc parlar per tothom, evidentment. Mira, el tema dels càlculs dels aforaments és una cosa que està molt, molt, és que és molt relativa també, perquè tingues en compte que cada municipi té unes ordenances molt, molt diferents. Ja ens podem trobar exemples de que una discoteca de 1.000 persones perquè està... Ai, en una discoteca de 1.000 metres quadrats, per exemple, perquè està en un municipi o en un districte determinat, doncs només pot tindre un aforament de 300 persones, que això sona ridícul, però que hi ha exemples d'aquest tipus, i aquesta mateixa discoteca de 1.000 metres quadrats ubicada en un municipi X de qualsevol província catalana o fora de Barcelona i tal, doncs potser té un aforament de 1.100. Com es menja? Ni idea.
Deixi'm que canviï de tema, perquè deixar aquest tema de la nit de Cap d'Any. Com sabrà, aquests darrers dies hi ha hagut molt d'enrenou aquestes imatges que es van publicar de la discoteca Guaca, a Sant Quirze del Vallès, amb les imatges d'aquesta menor que estava practicant sexe amb un jove, que era major d'edat, al mig d'aquesta sala de festes. Però al marge d'aquest, mirant les dades, prop d'un 5% de les agressions sexuals que es denuncien passen precisament en espais d'oci nocturn. Clar, no sé si s'està treballant d'alguna manera per evitar casos com aquests, i no només parlo del de la discoteca Guaca, sinó també de casos molt més greus que s'han viscut en els darrers anys.
Bueno, les discoteques... I, per exemple, nosaltres des de la FECASARM impulsem una sèrie de certificats que concretament són tres, i un d'ells és un certificat de seguretat. No? Aquest certificat de seguretat, doncs, és un certificat que el que fa és que certifica que determinats locals s'autoimposen més exigències més enllà de les que la normativa exigeix. I, entre altres coses, per no enrotllar-me més del compte, hi ha un protocol d'actuació en cas de no només agressions sexuals o no.
Però vostè creu que amb el que s'està fent ara mateix és suficient o es podrien fer més coses tenint en compte aquests casos dels que parlàvem?
Sempre es pot fer més del que es fa. Partim d'aquesta premissa.
Però aleshores tenen previst fer alguna cosa o...?
Bueno, nosaltres tenim un protocol activat que està basat en tot un sistema de funcionament que bàsicament és formació a tot el personal dels establiments per saber actuar des del primer moment davant de qualsevol client o clienta que en un moment donat demandi ajuda perquè se sent doncs intimidat, se sent vigilat i se sent tal. Són sobretot protocols que el que pretenen, per davant de tot, és actuar en el moment més incipient de qualsevol actitud, que ja pugui ser dubtosa, i el que es pretén és activar sobretot una prevenció de determinades circumstàncies. Sí. Aquí el que es tracta no és d'actuar quan les coses han passat, sinó de posar en marxa qualsevol cosa que pugui succeir per evitar que pugui passar, val? Llavors, aquest és el fet. Però mira, tu mateixa, el que m'has dit, o sigui, normalment, per la nit, la majoria de la gent que surt està en els espais d'oci. I, sin embargo, les estadístiques diuen que només succeeixen un 5% dels casos. És a dir, el 95% dels casos estan succeint fora dels locals i probablement sí que es donen en domicilis o es donen en hotels o amb altres espais.
Sí, sí, això és evident, tant, però que sigui un 5% no vol dir que no s'hagi de fer res,
No dic que no s'hagi de fer res, al contrari. Vull dir, els primers interessats en evitar qualsevol cosa, perquè al final és mala imatge i és mala publicitat, pel local on succeeix i pel sector en general. I ara et poso l'exemple del fet lamentable que va succeir a Igualada, que fins i tot va ser un fet que es va produir fora de la discoteca, quan ja tant la noia com el noi anaven de tornada cap a casa i tal, i va semblar que era més notícia la discoteca que el fet delictiu que va passar.
Home, amb això discrepo, eh? Crec que el cas va ser prou greu com perquè fos notícia per si sol, més que
greu, sí.
que el nom de la discoteca en si, eh? Però vaja...
No. Però és per posar-te un exemple, perquè a vegades quan aquestes coses passen en un centre comercial, que també passa, la notícia diu que és un centre comercial i no posa el nom i el cognom del centre comercial.
Ja.
Però quan aquesta cosa passa a l'entorn d'un espai d'oci nocturn, el titular és el nom de l'espai de l'oci nocturn. Mm. Amb això no vull justificar ni res ni ningú, però aviam, hi ha dues vares de Maria amb aquestes coses, eh? Mm.
En fi, David López, que és president de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, de la FECASARM, gràcies per atendre'ns avui al 9C i esperem que vagi molt bé aquesta nit de Cap d'Any.
Això esperem tots.
Que moltes vagi
gràcies,
bé. Bona nit.
Tingueu una bona entrada d'any. Eh?
Moltes gràcies, adeu, que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Doncs, en fi, no sé si tot plegats ens ha quedat molt clar si realment s'està fent més potser del que es podria fer, no? Perquè ha dit que tots els casos es podria millorar, en fi, si es pot millorar, doncs potser que ens hi posem tots, no? A intentar millorar doncs aquestes situacions també, que evidentment, com dèiem, és un 5% d'aquestes agressions sexuals que s'han produït en llocs d'oci nocturn. Sí que és veritat que hi ha un 95% doncs que es produeixen en altres espais, molts són dins l'àmbit privat, però és evident que perquè sigui un 5% no vol dir que no s'hi hagi d'actuar. En fi, us volia preguntar, per baixar una miqueta el to, si creieu que aquesta nit és una mica també una nit que està sobrevalorada. És a dir, que tothom centra com molts esforços, no? La nit de Cap d'Any, què faràs la nit de Cap d'Any, què passa aquesta nit? I realment, per les vostres experiències, no sé com veieu que és aquesta nit, perquè tothom vols que fer, no? Allò que sigui més especial, una cosa com molt així. Oriol, tu creus que està sobrevalorada aquesta nit o no?
Home, jo crec que aquesta nit té tendència a l'hortarada, fins i tot. Tendeix perillosament a l'hortarada, el cotilló, aquestes coses tendeixen a una certa...
No poses una mica de brill en tot, una certa
degradació
de camisa brillant
dels seus participants.
Però pensa que és millor degradar, diguéssim, una nit de Cap d'Any que en un 3 de març.
Dit això, posant de manifest que si contrastem les dues grans festes, diguéssim, amb caràcter nocturn d'aquest país, que són Sant Joan i la festa de Cap d'Any, jo crec que guanya la comparativa clarament Sant Joan en el sentit de les, ni que sigui des d'un punt de vista estrictament estètic, no? Mm-hmm. Però dit això...
Com aniràs vestit demà?
I quan parlo d'estètica, no parlo de com anirà vestit un, sinó de tots aquests components que he dit, de les purpurines, els cotillons, els raïms que regalim, en fi, totes aquestes coses, no?
És a dir, des d'un punt de vista...
Si la vida justifica estèticament, que és el que deia Nietzsche, la nit de Cap d'Any ho té molt malament. Dit això, és una nit complicada, perquè, clar, tot està...
Com que tothom posa moltes expectatives.
Clar,
no,
tot està encarit, tot és caríssim, sí. La sortida de nit és molt car, els preus de les discoteques tota la vida han estat abusius... Aleshores,
i dels restaurants, també, que si vas a sopar en restaurant aquesta nit, surt per un ull de la cara.
I també és una mica... Al final postureig, eh? Quan ets més gran ja te n'adones, no? Perquè quan ets més jove al final és... Vols anar a la millor festa, tot ha de ser el sopar millor, no? I al final és una mica això, no? La vida a Instagram i a xarxes socials, perquè al final el que veurem el dia 1 seran moltes fotos de gent a la discoteca no sé què, o brindant amb no sé quin cava, o fent... Vull dir que... Jo també coincideixo amb ell que Sant Joan és una festa més, d'alguna manera, més per tothom. La nit de Cap d'Any és una festa adulta, i sense cap tradició real així al darrere molt, no? Sant Joan és una festa per tothom, és més, bueno, no? Però sí que és veritat que venint de 2 anys de
Exacte.
Pandèmia, de no tenir festa, la gent, jo crec que una part de la gent, jo per exemple no tinc ganes d'anar a cap discoteca demà a la nit, em sap greu, però no, però crec que sí que hi ha molta gent que té aquesta necessitat de socialitzar perquè fa 2 anys que no ho fas. I sí, home, un dissabte a la nit també pots fer una festa, però segurament ja no és una festa tan allò...
Espera, no ho he preguntat, hi haurà algú que sortirà de festa...
Jo me'n vaig de festa,
sí,
escolteu, no sé, és que no us estic
entenent gens
festa, aquesta
nit. Del tot.
del tot. A veure, amortarada, crec, inclòs.
Però de discoteca, eh?
Sí, sí.
Estem parlant?
Corai, la
sí. Et felicito,
Bueno, no sé, també he tingut èpoques que no ho he fet.
O has comprat entrada,
sí, sí, sí.
Ja?
Jo crec que la novetat és això.
Va, confessa on aniràs, home.
Ja us ho diré.
No fem propaganda, ni dels bombots.
A mi no em paguen com els de les mandarines.
No està patrocinada, no?
A mi no em patrocinen. No, però jo crec que hi ha èpoques per tot i hi ha molta gent jove que demà sortirà. Jo crec que el carrer estarà ple, les discoteques i els bars i els restaurants estaran ple. Demà tot estarà ple. Moltíssima gent a Barcelona. Jo conec molta gent que ha sortit a fora a celebrar l'any nou a fora, en grups i no, amb colles de gent, la gent jove, per exemple, ho fa, és a dir, és de nou una excusa, com ho és Sant Joan, com són tantes d'altres que anem buscant, per fer una celebració amb la gent que t'estimes o amb la colla d'amics. És veritat que la d'any nou és més, probablement, de totes aquestes festes familiars, la més d'amistats, no? Que ja pots abandonar la família per uns dies, per dir-ho així, no? I anar més amb amics. Quan ets jove, no? Clar, el qui té obligacions familiars, quan tens criatures petites, doncs estàs uns anys que no surts, i després, quan ja s'han fet grans i les teves criatures surten, perquè els meus fills surten els dos, i jo també.
Clar, és el que li passa a la Dolors, que també les desmalenes.
Jo el nen petit, tres.
A veure, Rafa i Gemma, que teniu nens petits, que...
Jo si arribo al raïm a les 12 consideraré un èxit.
La teva nit serà un èxit.
Sí, sí. Per favor. Jo considero... Les meves expectatives són baixes.
El
casal si
d'avis del meu poble fan les campanades a les 10 pels que no arriben a les 12.
Doncs,
si vols,
mira,
saps?
Pues,
també no.
No, escolta, no, perdona, no, el teu arribarà a les 12 de la nit?
Ell no, però jo sí.
Bueno, ja, però jo la meva expectativa és que per primera vegada intenti arribar a les 12 de la nit.
Bueno, clar, no, el meu és més petit.
Veus com hi ha tapes per tot? Criatures petites, aquell sector de la taula.
Clar,
mesos, perquè tu, Dolors, ja has fet la volta al marcador. No, ja és com...
Espereu-vos,
espereu-vos.
Clar, però arribaràs-ne. Tot torna, tranquils.
Bé, jo sóc de o sigui, jo crec que la nit de Cap d'Any està sobrevalorada quan ets molt jove o adolescent.
Però perquè són les primeres.
Aquí dona la sensació que és la nit de tot el millor de tot l'any i qualsevol dissabte tu has passat millor que aquella nit i aquella nit acabes fatal.
I també perquè et sembla que has d'anar com a les discoteques, no? La discoteca que va tothom, perquè et vols trobar tothom.
Bueno, és que a mi, però m'ha sorprès molt l'argumentació de la trucada que teníem abans, de l'entrevista que teníem abans, sobre el tema dels aforaments. Bueno, és que és molt relatiu. Bueno, no. Bueno, no ho sé. Però jo no tinc dades a la mà per poder dir el que vaig a dir ara, però si ell és capaç de llançar la sospita fundada o infundada de que altres espais incompleixen normatives, no ha sigut capaç de dir que l'aforament no s'incompleix a les discoteques, i tots hem estat en una discoteca una nit de Cap d'Any com una llauna de sardines. Per tant, bueno, parlem-ne, però sí que és veritat que sobrevalores molt la nit quan ets un adolescent, quan ets molt jove. Després, jo és veritat que una nit de Cap d'Any fa molt temps que no vaig a una discoteca. Molt temps, vull dir, estava a la meitat de calb que estic ara. Per tant, fa molts anys.
Doncs llavors, fa molt de temps, eh?
Fa molts anys. Perquè no m'agrada sortir a una discoteca una nit de Cap d'Any, entre altres coses, per això. Perquè si vull fer-me un gin tònic, me'l cobraran a preu d'or. Si vull entrar, me cobraran una entrada superabusiva. I, a més, estaré que no em podré ni moure. Però a mi m'agrada muntar una festa amb els amics a casa d'algú. O sortir al carrer. A Barcelona es pot sortir al carrer i està molta estona.
I també és el que anava a dir, que potser no cal anar a una discoteca, però jo recordo que alguns dels millors Cap d'Anys que he passat han estat en algun poble, que al pavelló organitzen la festa del poble, tothom balla al pavelló, i també és una manera de celebrar-ho, música...
Perquè és evident que són la seva competència.
Quan dieu sobrevalorat, és a dir, jo el que crec és que és... No sé si dir-ne sobrevalorat. Jo crec que no és dolent tenir expectatives. És a dir, aquesta nit jo m'ho vull passar bé. No? Igual que pots fer-ho i decidir-ho altres caps de setmana, tots els caps de setmana de l'any. Però és allò, és com de dir, però tu fas regals el dia de... No, jo els faig... A mi m'agrada més que me'ls facin durant l'any. Sí, però tampoc te'ls fan. Llavors, està bé trobar excuses perquè et facin un regal, perquè et felicitin, no? Doncs també per sortir i per celebrar-ho.
No, jo deia en el sentit que a vegades tothom pensa... Gairebé sembla que és obligatori que la nit de Cap d'Any t'ho has de passar bé.
No, però
recordo algunes nits de Cap d'Any, d'aquestes d'intentar entrar a una discoteca, que al final estàs avorrit perquè és això, pots arribar a la barra, la gent et molesta, després quan surts hi ha com també un ambient que potser no és el d'un dissabte qualsevol, sinó que és una mica pitjor que un dissabte qualsevol.
Tota la vida, per això ha sigut una mala nit per anar a discoteca i una bona nit per fer festes domèstiques, a casa...
Pel que deies tu dels pavellons.
Tota la vida, des que jo era jove, cada nit no s'hi anava de discoteques o s'intentava evitar, fins i tot seguint molt jove, perquè era una molt mala nit, cara, abusiva...
Perdoneu, jo és la primera vegada de la meva vida que vaig a una discoteca, però ja us he dit que estic fent la vol una mica tota.
I us sembla que han canviat molt les festes de Cap d'Any de com eren fa uns anys amb les d'ara? O més o menys es reprodueixen...
No, el nivell de mal gust està en aquest sentit. No, ni he millorat ni he pitjorat. El pacient està estable. Digues.
Jo ara, abans d'entrar, els deia que jo, clar, fa potser més de 20 anys, havia anat a la festa de Cap d'Any del Palau Sant Jordi. Era una entrada caríssima, en aquell temps me'n recordo, que era molt cara i tu tenies X tiquets per consumir, no? Arribar a la barra aconseguir la beguda i
tornar, havia passat tota la nit, no?
I tornar sense català tombessin perquè era una multitud brutal, o per exemple anar al lavabo era inviable. O sigui, era una situació que jo sempre l'endemà pensava, per què ho he fet? Perquè l'endemà feies pudor de tabac, de tot tipus d'això, t'havien tirat cubates per sobre, estaves cansat, no havies pogut ballar tampoc perquè no hi havia espai, i sempre me'n recordo que, però al final hi anava perquè els meus amics també hi anaven, no? Però pensaves, és que això ha estat una tonteria anar-hi, no? T'has gastat una pasta i no has fet res, no?
Tu creus que han canviat molt o no,
però,
Rafa?
Sí, però ara jo m'imagino que ara... Bueno, o els joves potser pensaran el mateix, no? També sortiran a la discoteca, estaran allà enllaunats, s'hauran gastat un dineral en cubates segurament de qualitat modesta, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Que sutil ets.
Però, sí o no, home, m'imagino que els... No sé si hi haurà... els millors combinats una nit que...
No, però que ets sutil.
Sí, sí, que compres una entrada clarament... que t'entren quatre consumicions després de saber què veus, no?
Jo crec que potser no han canviat la manera de celebrar massa el Cap d'Any, però jo sí l'he canviat claríssimament. O sigui, jo de quan tenia 20 anys que feia totes aquestes coses...
Clar, que tens el tema.
Ara no, vull dir, fa anys que no... Però jo sóc de muntar-me la festa...
Home, si has acabat menjant la casita a la Porta del Sol, realment has canviat molt.
Clar, bueno, però això fa tant anys.
Escolteu, jo crec que la gent té ganes de passar-s'ho bé. Sí. Alguns ho faran. Sí, sí. Jo també he passat caps d'anys.
No estem jutjant ningú, aquí només estem comentant diferents opcions.
En el fons és enveja, és enveja.
No.
També ha dit una cosa aquest senyor a l'entrevista que té raó.
Jo penso celebrar-ho igual. De la mateixa manera, evidentment, no faré el mateix que fa 3 anys, evidentment que no, però... Però també penso celebrar el Cap d'Any i estaré a casa d'uns amics i, bueno, pues, quan el meu fill tingui son, pues, el posarem a dormir i el dia següent pues, patirem tots una mica i ja està, no passa res.
No, què deies, Oriol, de l'entrevista?
Ja que hem criticat l'entrevistat per aquest tema que diuen Rafa, jo crec que ha dit una cosa que està bé i que té raó i que jo he passat moltes vegades. No sé si us n'heu adonat, però realment a les ciutats i en els pobles també passa. Quan nosaltres érem joves, jo tinc 47 anys, hi havia molts més locals que no eren discoteques, però potser eren pubs, eren llocs on els joves podien anar i poder estar obert fins les dues, fins les tres.
Sí, que en els últims 30 anys han desaparegut 130 llicències d'oci nocturn.
I això és realment un problema, perquè jo que ara tinc fills, un d'ells que ja comença a ser adolescent, clar, realment no té enlloc al poble on anar, enlloc. O sigui, l'únic que pot fer és agafar i anar a una ciutat que està al costat. Clar, això també elimina les possibilitats d'aquesta gent jove i fa que no puguin pues, gaudir de l'oci nocturn, que és normal.
Però és un tipus d'oci molt determinat,
sí,
Sí,
però
hi ha moltes maneres de passar-s'ho bé.
Què dius, Dolors?
Sí, però tots els nois joves tenen ganes de fer
això. L'Oriol era jove, i jo també, nosaltres anàvem amb 14 anys a qualsevol d'aquests bars o pubs i així, o amb 14 o amb 16, bars amb 14 potser no, però amb 16 i així, sí, i et servien una cervesa sense cap mena de problema i et servien una copa si la demanaves. Perquè... era legal, i si no, doncs era permès, i perquè ningú mirava l'edat que tenies quan anaves a un bar o a un local a veure alcohol. A banda dels aforaments, el que dèieu, avui això no passa, i els nanos, fins que no tenen l'edat legal, no els hi serveixen ni una cervesa en un bar. Per tant, és lògic, no?, que si associem a més al sortir, amb el beure, etc., doncs la gent jove també busca altres espais. I jo no recordo que nosaltres estéssim, sí que recordo que nosaltres estéssim en el carrer i també estaven en bars, i avui tenen més dificultat per entrar en bars.
Sí. Estàs venint a mi, per
no, tant. No, però no perquè s'ha... És a dir, però també perquè la normativa ha variat, perquè la manera de sortir ha canviat, perquè tenen també altres aficions i altres maneres de... I jo crec que ens hem d'anar acostumant a també que allò que era tradicional i allò de tancar-se dins d'un bar o d'una discoteca doncs pot ser útil o pot ser apte per a una gent, però també hi ha moltes altres alternatives i coses
sí,
que fa la gent.
Sí, evidentment, però és normal que també els joves tinguin aquesta necessitat i realment avui en dia, almenys en molts llocs passa, que no tenen aquesta opció i aquest senyor ho ha posat de manifest i jo crec que té raó.
Veurem què és el que passa a demà, que esperem doncs, que tot pugui ser amb normalitat, que també els joves que durant aquests 2 anys no han pogut viure aquesta nit de Cap d'Any, perquè potser alguns la pandèmia els va agafar doncs, això amb 18 anys i era el seu primer any, potser que volien anar i no hi han pogut anar, doncs que aquesta nit també la puguin gaudir de la manera que vulguin. En fi, fem una pausa, que aprofitarem per preguntar-li a la Dolors que ens digui on anirà de festa aquest Cap d'Any, que abans
no
ens ho ha volgut dir. Ara t'ho preguntem i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Volar en globus?
Regala una
experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675 100 200.
Caminsdevent.com i 675 100 200.
Un nou any per connectar amb la música al Palau de la Música Catalana.
Les Passions de Bach, la Sinfonia del Nou Món de Dvořák, la Patètica de Tchaikovsky,
Mitsuko Uchida, Juan Diego Flores, John Elliot Gardiner, Joyce DiDonato i més de 100 concerts per triar i regalar.
Abonaments a la carta, entrades i xecs regal a palaumusica.cat.
Ha arribat l'hora d'acomiadar el 2022.
Hala, a tomar por culo.
Dissabte 31 de desembre tornen les recampanades simultànies de RAC1 i RAC 105, com ja van fer l'any passat.
Sí, la nit de Cap d'Any, d'11 de la nit a 2 de la matinada, RAC1 i RAC 105 sonaran juntes, brindaran juntes i rebran el 2023 juntes menjant el raïm amb les campanades pirotècniques en directe des de Roses.
Amb l'Ernest Codina, l'Albert Bermúdez, l'Armand Maravall del Matí de Codina i l'Eulàlia Carrascal recollint la participació dels oients des de l'estudi.
I el Marc Bala del Versió RAC1 transmetent en directe tot el que passi durant la nit des de l'abadia de Roses.
La nit de Cap d'Any sintonitzeu RAC1 o RAC 105 per a rebre el 2023 amb bon humor, missatges dels oients, els grans èxits musicals de l'any i focs artificials.
Demana alguna cosa al 2022?
Pues no em ve res al cap.
La campanada 2022-2023. 3 hores de festa simultània a RAC1 i RAC 105 amb el suport de l'Ajuntament de Roses.
RAC1 i RAC 105.
Tots som
2023.
RAC 1.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endins a Tawowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes, vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
No ho sé, amb Anna Ballonès.
Va, 4 minuts i seran les 10 de la nit i ja us deixaré marxar, que us veig que esteu tots molt, molt animats. Què és això?
No, la Dolors que m'ha donat un barret d'aquests que dèiem espantós de Cap d'Any.
Dels de Cotillon, no?
Vosaltres creieu que això és una cosa que una persona adulta
normal s'ha de posar el cap al dia de Cap d'Any? Perdona,
aquest és un altre drama. La goma ja està trencada.
Jo volia parlar d'un altre tema, però és que ja veig que serà impossible avui.
Les gomes sempre estan trencades. És horrible. El nas de pallasso tampoc no va bé.
Sí, però tothom sap el que és el Cotillon. Tothom en té.
Però d'on has sentit això?
A favor del Cotillon. A favor del Cotillon i de que sigui a casa d'un altre amic.
Oriol, d'on has sortit això?
Per aquí darrere la Dolors. És que sembla una orquestra, la Dolors. Treu uns bombons, treu un barret.
Tinc recursos amagats.
Va, esteu celebrant ja el Cap d'Any abans. L'any que ve, si, no anava a dir perquè no caurà així, però si no, podríem haver celebrat ja aquí, menjar una mica de raïm.
Veus?
Home, si cauen 31, si ens convoques a les 10, fem un d'avançat i després ja anem.
No donis idees.
Encara et faran treballar.
Sí, no. Encara no, anava a dir que no estic tan desesperada com per passar la nit de Cap d'Any aquí a la ràdio treballant.
Rotllo que no us agraden les discoteques, doncs passeu la ràdio.
No, va, un últim tema que res, ens quedaran 3 minuts, però no sé si heu seguit una mica aquest cas que hi ha hagut al voltant de la Greta Thunberg amb aquest excampió del món de kickboxing, l'Andrew Tate, que jo no el coneixia d'abans, però pels qui s'hagin desubicat, aquest personatge va fer un tuit on deia que si volia li enviaria una llista dels cotxes que tenia a la Greta Thunberg, que tenia una cinquantena de cotxes d'aquests molt potents i que amb ell no li feia res contaminar, i això. Llavors la Greta li va respondre que si volia li podia enviar la llista aquesta que li deia a una adreça que es deia complex de penis petit @buscatunavida.com. I això, clar, aquest exlluitador encara es va com enfadar una miqueta més i va penjar un vídeo contra l'activista, i en aquest vídeo hi apareixien, que abans l'hem vist també, hi apareixien unes pizzas que és el que han servit perquè el detinguessin, perquè ara està acusat de tràfic de persones, de prostitució. L'han pogut detenir a Romania gràcies al que la inscripció que hi havia escrita en aquestes caixes de les pizzas. No sé si l'havíeu seguit o no, aquesta història, que realment ha estat una mica, no?, que hem anat seguint aquests capítols en aquests dos dies i que no ens esperàvem que acabés d'aquesta manera, amb aquesta detenció.
Justícia poètica.
Sí.
Total.
És final de pel·lícula, aquestes de ments criminals o de crims, no? O sigui, la cosa més absurda l'acaba portant a la detenció, no? Jo crec que és divertit i que també demostra que aquest noi pobre no té molts cotxes, però té segurament poquet cervell, no?
I que també ara potser s'havia calmat una mica, deies tu abans, Dolors, fa temps que no ens sentim a parlar, no?, de la Greta, perquè hi va haver una època que estava de moda anar contra seu per qualsevol motiu, no?
Es feia una mica pesat, ja, també.
Ah, tu ets els que
no estava en contra, perquè tot el que defensa, evidentment, té tota la raó, però es feia una mica pesadet, no?, el tema Greta, te la trobaves... qualsevol moment...
Si fem, no? A vegades sobreexplotem alguns personatges, i ella, és veritat que se la va sobreexposar, crec.
Clar, ella mateixa es va sobreexposar, no? Però en qualsevol cas, aquest està bé, és una bona final, un final d'una història interessant, no?
Que a més ell el que feia en aquest vídeo era dir, mira, jo no reciclo, no?, ni les caixes de les pizzas, que és una cosa molt fàcil, no?, de separar, no has de fer un gran esforç, doncs jo ni això, no?, reciclo, i mira, això precisament...
Crec que on està ara tampoc no li caldrà.
Reciclar. No li caldrà, no reciclar.
I podrien imputar també el delicte de ser ruc, no?, a més a més de tots els altres.
Simple i de mal gust.
No sé què en faran ara de tants cotxes. En fi, va, ho anem deixant aquí, us deixo ja que aneu tirant cap a casa, els altres cap a la discoteca...
Sí, ara que m'he creat una fama que no és la meva.
Preparant ja cap a...
Dolors, pensa que és demà, no és avui,
Sí, sí. Va.
En fi, va. Rafa, Gemma, Oriol i Dolors, passeu-vos-ho molt bé, sigui el plan que sigui que tingueu, i que tingueu una bona entrada d'any. Ens veiem l'any que ve.
Moltes gràcies.
Una abraçada a tots quatre. A aquesta hora el que fem és actualitzar, com sempre, la informació. Joan Torres, Joan, bona nit.
Bona nit.
De què hem d'estar pendents a aquesta hora?
Doncs de les festes de Cap d'Any, que demà tornaran amb força i sense restriccions arreu del país. La patronal de l'oci nocturn, FECASARM, creu que les xifres de venda d'entrada seran fins i tot millors que les d'abans de la pandèmia, perquè la prevenda ja ronda, diu, el 80%. A més, el seu president, David López, assegura que no tenen por de deixar gent a fora. Considera que tothom que volia assegurar-se l'entrada ja s'ha espavilat. N'ha parlat fa uns minuts al 9C.
Algú es quedarà fora, però la gent ja té molta consciència de quina és la situació, i per això suposo que també la preventa està funcionant molt bé. O sigui, la gent ja planifica una mica i diu, bueno, quines opcions tenim? Aviam quina és la que més ens interessa. I llavors ja la gent ja va preparant-se, perquè saben que una mica no es pot arriscar a sortir a la brava i pensar que podrà anar a qualsevol lloc.
López diu que totes les sales nocturnes amb llicència són segures perquè es regeixen per un protocol de seguretat molt estricte. Apunta que només un 5% de les agressions passen fora dels espais nocturns. En aquest sentit, creu que tothom estarà molt atent per tal d'evitar que repeteixi una situació com la de la discoteca Huaca de Sant Quirze, on dos joves practicaven sexe al mig de la pista de ball.
D'altra banda, Renfe tornarà a connectar Barcelona amb França amb l'alta velocitat abans de l'estiu.
Ho farà en solitari després que aquest mes la companyia francesa amb qui operava conjuntament els viatges entre Catalunya i França trenqués unilateralment l'acord que tenien. La previsió de Renfe és operar un total de 28 freqüències setmanals entre Barcelona i Lió i Marsella abans de l'estiu. La companyia espanyola començarà a fer proves amb trens sense passatgers a partir de mitjans de gener.
La central nuclear de Zaporizhia a Ucraïna torna a quedar-se sense electricitat.
Sí, ho ha confirmat fa poca estona l'Agència Europea de l'Energia Atòmica, que tot i això afegeix que de moment no hi ha perill d'un accident nuclear. Aquesta situació s'ha anat repetint des de l'ocupació de les forces russes d'Ucraïna i ha fet que les autoritats internacionals hagin posat el crit al cel per temor a un desastre. La zona de Zaporizhia fa molts mesos que és un punt crític en el marc de la guerra pels bombardejos que cauen prop de la central i que arriben d'una banda i de l'altra.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
I pel que fa als esports, Dani Aguilar, de què parlareu avui al Tu diràs?
Doncs del partit del Real Madrid, que tenim ara mateix en marxa. Està empatant a 0 davant el Valladolid, superada la mitja hora de joc, torna a la competició l'equip blanc, i evidentment farem prèvia del derbi de demà marcat per Lewandowski, i pel fet que pugui jugar després que el contenciós administratiu hagi acceptat la cautelaríssima del Barça. L'Espanyol demà no durà representació institucional al Camp Nou en forma de protesta, molta indignació per part del club Perico. Trucarem a l'advocat Josep Vandellós per intentar posar una mica de llum a un cas que sabem és molt complex, tot plegat en tertúlia, amb el Juan Irigoyen, el Marc Marval, Ferran Martínez i també l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet, i estarem pendent del bàsquet. Ha guanyat el Barça a l'Eurolliga davant l'Estrella Roja, ara mateix en marxa un Manresa-Girona.
Gràcies, Dani. Bon programa i bon any, també.
Bon any, Anna, per tu, també.
I acabem el temps amb el Gori Massip. Gori, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Els termòmetres que avui han pujat a tot arreu i que de nou s'han registrat aquestes temperatures, com dèiem, poc pròpies per un mes de desembre, demà, en principi, continuarem o no amb aquesta tònica de temps?
Doncs sí, unes temperatures que de nou seran molt suaus, tant de dia com de nit, altre cop amb valors que al migdia arribaran fins als 21-22 graus a molts punts de la costa i del prelitoral, i tot plegat amb sol en general, tot i algunes boires fins a migdia, zones de l'interior i quatre núvols prims. Diumenge començarem l'any també amb temps estable, sol, alguns núvols baixos a la costa i amb aquests termòmetres que començarien a recular, però encara parlant d'aquest ambient molt agradable.
Gràcies, Gori, que vagi bé i bon any per tu
bon
també.
Bon any igualment.
Passen 4 minuts de les 10 de la nit. Jordi Garrigós, què tal, com estàs?
Hola, bona nit.
Nerviós?
Una mica.
Home, 24 hores ja per menjar-nos una mica més de 24 hores, però és allò que ja dius...
Això.
Ai, que ja està aquí. Sempre em passa el mateix, que quan arriba aquest dia de l'any és com... Ah, ja ha arribat.
Ja. Yeah.
No, ens passem tot l'any pensant, ai, mira, quan sigui desembre i el 31 de desembre, i de cop... Amb el Nadal em passa el mateix, de cop ja hi ets.
A mi el que em segueix passant, inclús ara que ja m'he fet una mica més gran, és el tema dels nervis perquè faré la nit de Cap d'Any. I és una cosa que em preocupa i em molesta profundament perquè em segueix passant.
En el moment de menjar-te els raïms o en general tota
no,
la nit?
No, les 3 setmanes abans de saber què faré la nit de Cap d'Any.
Ah,
potser és
de ser dels nit, plans de la nit de Cap d'Any.
Dels plans de la nit de Cap d'Any. Aquest any ho he solucionat aviat.
Ho tens resolt ja?
Sí.
Home, doncs mira, ja saps el truc, no? De que...
Bueno, ho tinc resolt perquè tinc un bebè d'un any, vull dir, però no vull fer molta cosa. Aquest és així és com és resolt.
Ha estat fàcil, sí. No?, de resoldre-ho.
Sí, exacte.
Va, acabarem el 9C, l'últim 9C d'aquest 2022, amb una mica de música. Avui crec que ens faràs no resum de l'any, que aquesta setmana ja hem fet resums de tot, sinó que posem la perspectiva en el futur, no?, en què ens portarà el 2023.
Exacte. Avui és una sessió molt per tots els públics. Sonaran grups conegudíssims, parlarem de discos que surten ja mateix, de retorns sonats, d'estrelles que brillaran més que mai i de festivals històrics. En definitiva, així sonarà 2023. When's it gonna be my turn?
Temps, que no escoltava l'Anna del Rey. Què se n'ha fet durant tot aquest temps?
No, va fer un disc que va estar molt bé. Que...
Doncs mira, jo no. Me l'he perdut, aquest, entre mi.
No, vull dir, aquesta cançó que escoltàvem, que és l'avançament del nou disc de l'Anna del Rey, apareix al març i serà la continuació de Blue Bannisters, que és aquest disc que va fer un parell d'anys, que jo crec que és el primer disc realment rodó que fa, el primer disc que la crítica li compra com una obra realment remarcable. Molt bé. Te la vas perdre, te'l recomano.
Me l'he perdut, mira, doncs mira, està bé.
Que l'escoltis perquè estava molt bé.
Està bé perquè en tinc un per recuperar, veus que bé?
Ara d'aquí poc dos, perquè el treu el següent d'aquí 3 mesos, però si et sembla anem a fer una mica de repàs d'algunes de les novetats discogràfiques d'aquest 2023. Si algú s'ho pregunta, vinga, va. Vale? Tornarem a tenir 50 cançons de reggaeton entre les 50 cançons més escoltades a Spotify a 2023? Doncs, òbviament, sí. Però la gent gran com jo no s'ha de preocupar perquè podrem seguir recordant com érem quan érem joves gràcies a discos de vells dinosaures com nosaltres. En aquest sentit, 2023 serà un bon any pels tòtems típics de la música popular que treuen discos nous i que surten de gira. La llista comença amb una sorpresa. Vale? Perquè sembla, és una persona que sembla que faci molt temps que no hi és i et preguntaves per què. I és que Michael Stipe, que és el cantant de Rem,
sí,
ha anunciat que l'any que ve publicarà el seu primer disc en solitari.
Ah.
Que és com gran sorpresa, sí, perquè què se n'havia fet a Michael Stipe? Ell ha estat fent coses d'art plàstic, s'ha estat posant en moltes mogudes de política, i ara per fi, després de 12 anys, crec que és de la dissolució del Rem, ha decidit tornar a fer un disc ell en solitari. S'ha de dir que el Rem és un d'aquells grups que costarà molt que tornin. Després parlarem d'alguns retorns. Uh-huh. El Rem serà un grup que costarà molt que tornin.
Per què?
Ells ho van deixar d'una manera molt orgànica, no estaven enfadats, no tenien problemes d'addiccions i aquestes coses típiques dels grups. No és una història d'enveges, simplement estaven cansats, no tenien més ganes de
mira, com Antonio Font, i mira què ha passat després.
És veritat, però ells van ser molt taxatius, dient que no tornarien. I, bueno, de moment el Michael Stipe és una gran notícia, jo crec que torni a fer discos, perquè és una de les grans veus, jo crec, de la música nord-americana. Altres grups que trauran disc així molt, molt clàssics, els Gorillaz, que el 24 de febrer treuen Cracker Island, on hi col·laboren el Bad Bunny i el Beck, els Depeche Mode, que fa 6 anys que no treuen cap disc i que al març presenten Memento Mori, que podrem escoltar al primer Sound.
I veurem també aquest disc, primer disc sense Andrew Fletcher,
exacte, que va morir aquest any. I els The Cure, que porten tota aquesta última gira avançant cançons del seu nou disc, Songs of a Lost World, un disc que s'ha anat posposant al llarg dels anys, semblava que havia de sortir durant la pandèmia, al final no va sortir, ara sembla que sí, per fi el 2023 vol a la llum.
Crida molt l'atenció que grups això, com Depeche Mode o The Cure, no, que continuïn, sí, que continuïn traient discos nous, no? Perquè recordo l'últim concert que vaig anar de The Cure, que vam fer un concert de 3 hores, vull dir que amb les cançons que tenen entenen per fer totes les gires que vulguin,
sí.
I Depeche Mode també, que fa moltíssims anys que fa gires amb uns concerts també de 2 hores i pico, té un repertori que no se l'acaben, i encara són grups que els seus cantants doncs deuen tenir més de 60 anys i que continuen traient discos.
A més que això em sembla admirable. Després parlarem, ara no fem spoilers, perquè després parlarem exactament d'això, de grups que tornen sense absolutament res a dir, però abans parlem d'una altra novetat de 2023, que és la tornada del Morrissey amb Bonfire of Teenagers. El nou disc del Morrissey, que es dirà Rebels Without Applause.
Sí, que sona molt als Smiths,
Sona molt als Smiths, serà el seu 15è àlbum des de que van deixar els Smiths. I encara ho té definida, perquè la cosa és que el disc havia de sortir el febrer i es veu que al final no.
Què ha passat?
Que el Morrissey mai fa les coses normals, mai pot no donar la nota, i la setmana passada, a 2 mesos de que sortís el disc nou, es va enfadar amb tothom, es va enfadar amb la discogràfica, es va enfadar amb el seu mànager, llavors està tenint molts merders per treure el disc. Fins arribat al punt de que la Miley Cyrus, que és una de les col·laboradores del disc,
sí,
demani retirar la seva cançó.
Ostres.
Sí, sí, això vol dir que es pot...
És que Morrissey sempre té polèmica, sí, al seu voltant, sí, no? Personalment, és que costa.
És realment complicat ser fan d'un tio tan cretí com el Morrissey. Mira que realment és un geni, vull dir,
no, però té gent
és
que és molt fan, vull dir que són realment seguidors de Morrissey. El que passa que quan va sabent coses, no? Ostres.
Sí, com més saps, més s'agrada. El que sí que és veritat és que, vull dir, quan es fa aquest debat de separar l'obra de l'artista amb el Morrissey, és exactament, sí, això, l'hem de separar o no. El que és evident és que les cançons són meravelloses. Uh-huh. Aquesta cançó, ja ho dèiem abans, és molt Smith. Altres discos que ens esperen el 2023. La Cardi B, la Sap Rocky, el Pharrell Williams, la Jennifer López, Yo La Tengo, John Cale, la Velvet o l'Iggy Pop. Els pal. Bueno, és una mica el que anàvem abans. Ara podem recuperar aquella conversa d'abans sobre la gent que té coses a portar i la gent que no té coses a portar. Aquest tipus de gent, com els pal, no tenen res a presentar, ni a ensenyar, ni res semblant, però fan gires. Digue-li per nostàlgia, digue-li perquè
però
tenen...
Però ja està bé, no? Potser. És que hi ha grups que si ja han fet la feina i ja l'han fet ben feta, per què vols treure discos només per tenir l'excusa de poder fer una gira amb un disc nou que... Molts d'aquests grups al final acaben traient discos que, per mi, no valen gens la pena, yeah, però mira, així poden anar de gira.
Jo crec que si hi ha algun problema en això és que al final és indissimuladament una gira recaptativa. És una gira...
Sí, tu creus. O perquè...
Es fan molts diners en aquests concerts.
Sí, no dic que no. No dic que no guanyin diners, però també pot ser una gira de
dir
tenim ganes de tocar i la gent té ganes d'escoltar-nos, no?
Sí, el que passa és que llavors tornar cada 8 o 9 anys és una mica estrany. Bueno, no ho sé, no ho
sé. Quan els trobes a faltar.
Sí.
Jo no ho
sí.
veig malament, Jordi.
En qualsevol cas, aquest 2023 s'han anunciat dos retorns molt, molt grossos, el de Blur i el de Pulp, dos gegants de música pop britànica dels anys 90. La tornada de Pulp, ara estàvem escoltant Mischiefs, que és la cançó que obre el Different Class, el seu gran disc. És el que dius tu, sempre és una bona notícia. No és la primera vegada que tornen sense disc, ja ho van fer el 2011, que van tocar el primer de Son de Barcelona, però amb aquesta gira només faran 11 concerts a Anglaterra, i ara ve la notícia, que és que jo el de juliol me'n vaig a Londres a veure...
Ah, això és la notícia, doncs mira, en què cau? És cap de setmana?
Pues no sé si és dissabte o divendres, però si és divendres...
Si és divendres, no malament, però mira, si és dissabte potser sí, m'hi apunto,
eh? T'enviaré una nota de veu, mira... a mi ja et dic, em crea una mica de dilema moral, passa que després, clar, quan estàs allà tu passes superbé, perquè al final no deixes una mica una verbena. Els que sí que passaran per Catalunya són els Blur, que els han anunciat el primer de Sound de juny, on també van tocar el 2013, i ells fan una gira europea, i no és un retorn exactament com el de Pal, perquè ells sí que van treure un disc, que no se n'ha parlat gaire fa 7 anys, que és The Magic Whip. A mi em sembla que estava bastant bé, però no.
Home, com a excusa venia a presentar un disc que es va presentar fa 7 anys, no? Tampoc, sí. No cola,
I és el que t'anava a dir, que al final que ningú pateixi que no tocaran les cançons de Magic Whip. Vull dir que segur que toquen les cançons de Parlef, etc. Uh-huh. Vull dir que tocaran tots els clàssics i això, doncs qui tingui una mica de nostàlgia del Britpop té l'ocasió d'anar al primer de Sony i veure els Blur.
Can't explain. I feel good now, yeah, but can't explain.
el primer gran èxit dels Who, I Can Explain, del 1964. I per què sonen els
Who? Per què sonen els Who, Jordi?
Doncs perquè això és bastant fort. Després de quasi 60 anys d'aquell senzill, de la Can Explain, el grup debutarà a Barcelona.
Debutarà, eh?
Sí, és una absoluta anomalia que aquests tios no hagin tocat mai a la ciutat.
Però hi ha alguna explicació?
Sí, s'ha anat succeint una sèrie de desgràcies. La primera és que mai hi ha hagut un gran interès, ells sí que tenen molts fans a Catalunya, però mai hi ha hagut un gran interès pels promotors, i quan els van voler portar l'any 2006, resulta que no es van vendre quasi entrades, s'havien vengut 3.000 de 18.000 entrades.
Igualment, el 2006 ja era com bastant tard, eh?
Sí, sí.
Perquè ja
sí,
havien passat uns quants anys.
Ja, jo diria que sí, en quedaven només dos vius, que són els mateixos que queden ara, arriben amb 70 i pico anys llargs, i bueno, aviam si aquesta vegada en plena al Palau Sant Jordi, el 14 de juny, s'ha de dir que els preus són força prohibitius, i per augmentar aquesta sensació de verbena vindran amb una orquestra que els acompanya. Anem a repassar altres superconcerts.
Concerts que vindran el 2023, que passaran
2023.
Per Catalunya.
Doncs mira, amb tots els respectes t'ho dic, això serà un any de molta turra, serà un any de turres inhumanes, perquè és un any que coincideix amb Bruce Springsteen, que en farà dos a l'Estadi Olímpic, i Coldplay, que no sé quants van, en farà tropocitos.
Cinc, no? Cinc, crec.
Cinc, mira, jo pensava que quatre, també a l'Estadi Olímpic al juny. Vull dir, turres inhumanes, altres concerts realment interessants, el Robbie Williams...
Dedueixo que no t'agraden, eh?
No és que no m'agradin, el Bruce Springsteen sí que m'agrada més que Coldplay, però sí que és veritat que quan sempre que venen es forma com una espècie de narrativa al seu voltant,
sí,
que és
sí,
una mica
sí.
pesada.
Ja es va formar amb la venda d'entrades,
exacte,
que Déu-n'hi-do.
Exacte. Altres concerts interessants, el Robbie Williams, que és l'artista que més ha venut aquest segle al Regne Unit, va vendre 15.000 entrades del Sant Jordi en mitja hora i va haver de fer una segona nit, i ve a fer només hits perquè repassarà 25 anys de carrera, i aquest senyor en té molts de hits. A Elton John, que toca el 22 de maig al Palau de Sant Jordi.
A veure si ara sí, no? Perquè
és el que t'ha de dir.
Costat, que arribi aquest concert.
El que deien de la gent que té coses a dir, a Elton John no en té absolutament cap altre que dir adéu, perquè està sent gira de comiat, per tant, si és un fan d'Elton John, igual és recomanable que hi vagi, i després els dos grans concerts, jo crec, d'aquest primer semestre, que són el del Harry Styles, segona vegada que ve a Barcelona, després del 2018, estarà a l'Estadi Olímpic presentant el Harry's House, que és un disc que és com un disc d'indie del 2010, però adaptat al mainstream, al 2022.
Mira, aquesta setmana comentàvem que la seva cançó As It Was ha estat la més escoltada a Spotify d'aquest any.
En sèrio?
Sí.
Pues mira, és molt xula, m'agrada molt. I finalment The Weeknd. The Weeknd, tanquem amb ell el primer semestre, perquè és el juliol, i també a l'Estadi Olímpic, és un d'aquests concerts que s'ha suspès dos o tres vegades per la pandèmia, i també havia tocat el primer Sound, i anem a parlar de festival. Ara.
Vinga, va. Every time you part, all the time she run away. Living in this space, nothing but a twisted melody. It's to meet back at the start and begin the game we play. I can never get it wrong, I know you're falling for me. No remedy.
Ara m'he sentit molt gran, perquè he llegit el guió que tenia escrit una mica de marxeta. Que tinc 73 anys. Quan he escrit això? Quan he escrit una mica de marxeta?
Ho has escrit en un moment d'habilitat. Què ha passat, Jordi?
Doncs una mica de marxeta, perquè sona Shy Girl, que aquest any actuarà a la 30a edició, a 30 edició del Sonar.
30 edició,
30
eh?
Anys, sí, sí. Jo vaig estar a les primeres.
Sí?
A la Marbella, sí. A les primeres, no exactament, però a la quarta o cinquena. Han anunciat una colla de noms molt propers al festival, el Laurent Garnier, Richie Hawtin, etc.
Home, etcètera. Un clàssic, no?
Exacte, però s'espera un cartell de luxe. Per aquest any, a qualsevol cas, i fora dels grans noms, crec que ha de ser un motiu de celebració, la supervivència del Sonar, perquè és un festival que ha crescut de manera sostenible, apostant sempre per la comoditat, per la qualitat, sense fer passes en fals per créixer d'una manera desmesurada. Sempre que vas al Sonar és un sinònim de bona música, perquè tenen fies dels programadors, i també perquè agraeixes estar a un lloc que és còmode, en el qual s'està a gust.
Això ho dius en contraposició del Primavera, per exemple? No, perquè és veritat que ara ho comentàvem, a micro tancat, que, no sé, a tot va passar, i a mi també, el Primavera de l'any passat, va ser una mica de...
Sí, el Primavera, clar, el que passa és que l'oferta musical és indubtablement d'altíssima qualitat, el que passa és que doncs l'experiència, per dir-ho d'una manera, és complicada,
angoixant.
I sembla que estigui cada vegada més d'esquena al públic de la ciutat. Mm-hmm. Però en qualsevol cas, el Primavera ha presentat un cartell meravellós, puntantíssim. A mi em sembla dels millors realment que han fet mai, mm-hmm. amb el Kendrick Lamar, amb la Rosalía, amb els Pet Shop Boys fent dos concerts. Mm-hmm. Tinc moltes ganes de veure'ls. La Saint Vincent, Le Tigre, dos grups que hem parlat avui, els Blur i els Depeche Mode. I finalment m'agradaria destacar el Vida, perquè aquest any ha anunciat dues bandes que a mi m'interessen bastant. Una són els Libertines, que fa 20 anys que no toquen aquí, mm-hmm. que a mi em fa gràcia de veure'ls. I després la confirmació d'un dels grups preferits de casa meva, i com que jo faig aquesta secció, ara sonaran, que són els Whitney. Començaré una subsecció dins de la secció Salsa Gradolça, última secció de l'any, que és fer algunes preguntes que no tenen resposta, però que sabrem la resposta durant 2023.
És a dir, tu deixes unes preguntes a l'aire, preguntes que ens podem fer en aquest final d'any.
Exacte.
I que durant el 2023 anirem sabent la resposta.
Si ens en recordem l'any que ve, doncs veiem si s'han complert o no. Pregunta número 1. Bizarrap seguirà sent el rei Midas de la música popular d'avui? Sembla difícil que aquest productor gentí torni a tenir l'èxit que va tenir amb el Quédate del Quevedo, però el tipus és...
Potser hi ha sorpreses.
Exacte, és, vull dir, el tio cada any està anant a més, de moment no se li coneix sostre, vull dir, cada cançó que fa és un superhit. Sí que és veritat que l'última que ha fet amb el Duki no ho ha patat tant com d'altres vegades, però jo no m'atreviria a dir que no torni a pagar un petardo com aquell.
Veurem que, amb què ens sorprèn Bizarrap aquest 2023.
Següent pregunta, com serà el nou disc de la Billie Eilish?
És que sembla que m'ho preguntis a mi,
com serà?
Si no l'he dit, jo
serà?
No sé.
És que a més, és clar, com que estic fent la pregunta i m'estic fent la resposta jo mateix, a mi Billie Eilish, haig de dir que em sembla un geni, potser és la millor de la seva generació, per mi, però això no treu que l'últim disc que va treure no estava a l'alçada del seu debut. Mm. Diria que aquest tercer disc, que surt al febrer, vull dir que surt, ho descobrirem molt aviat, marcarà molt la seva carrera i cap on anirà. A mi va treure un EP després del segon disc, de cançons acústiques que estaven molt bé, però ja el que comença a necessitar tornar a fer hits. Mm. Aviam si els treu.
A veure.
Següent pregunta és què passarà amb la Rihanna, que ha tingut un any molt maco, el 2022, perquè ha sigut mare, ha tornat a publicar una cançó després de força temps, que està a la banda sonora de Wakanda Forever, mm-hmm. i que l'han preseleccionat pels Oscars. A més, l'han confirmat per la Super Bowl, vull dir que li va tot molt bé, però ella segueix dient que de moment no hi haurà disc. Veurem si això que presenta la Super Bowl no és una cançó nova.
Yeah.
Jo tinc l'esperança, perquè crec que el món necessita a la Rihanna. I l'última pregunta és, tornarà als Oasis?
No, això ja te responc jo.
Això és com fer la porra de morts.
Això és el que a tu t'agradaria, no? De dir...
Em semblaria gràcia. Jo no era molt d'Oasis, era més dels Pulp, però sí que és veritat que em faria gràcia tornar-los a veure. Tornarà algun dia? Cal que tornin? Aquesta és una altra pregunta. En qualsevol cas, els hi va molt bé a ells dos. De moment, ells mm-hmm. ens donen com una esmena d'espectacle estil reality show, en el qual sí, els van insultant per xarxes i per la tele i tal, i és molt divertit, per tant, no em sembla que es necessitin...
Em sembla que serà un any més sense els Oasis.
Hi haurà un moment que potser ho necessita, jo crec que serà una qüestió de si ho necessita o no, no per amor entre ells. Acabem amb dos apunts locals, que avui anem molt amb coses de fora.
A veure, quins són aquests apunts locals?
Haig de dir que jo m'ho menjo quasi tot, però que aquesta veu del Quevedo em costa una mica.
No t'agrada la cançó?
Sí, sí, està bé. Ah. De fet, les cançons que fa està bé, però quan de la pena escolto la veu penso que... Yeah. Bé, la meva aposta de 2023 és que és l'any de l'Atgial, que tornarà a treure disc i que serà... Aquest any ja ve de ser la quarta artista femenina més escoltada a tot l'estat a les plataformes de streaming i que ara li ve la prova de foc, que és l'11 de febrer, farà el concert més gran que ha fet mai al Palau Sant Jordi. I és una cita històrica i suposa un gran repte per l'Atgial perquè no només és omplir la grada, és omplir l'escenari, que és un escenari molt gran. I jo no tinc cap dubte que ho farà, que aquesta tia ha nascut per ser una estrella i que ho està fent sense buscar el camí més fàcil i més ràpid, mm-hmm. sense haver de fer cançons personals a Radio Fórmula. I jo tinc l'esperança que si 2022 ha sigut l'any de Motomami, 2023 serà l'any d'una altra noia catalana que es diu Alba Farelo.
Veurem, sí.
Batgial. I també, bueno, ens arribaran noves bandes i nous debuts i gent que no coneixem mm-hmm. per descobrir durant l'any, però això ja seran coses que ens anirem trobant.
Va, i per acabar ja, Jordi.
Doncs ens acomiadem amb uns altres nois, dels quals jo també tinc molta esperança. Les cançons que han fet fins ara, que semblen així com d'un pop psicodèlic i tal, que sonen realment bé, em semblen una mica uns fumats, però estan guais, debuten aquest any amb un subsegell de Bank Rover, es diuen Flipping Yes. Recuerden su nombre, que deia aquell.
Vinga. Els Flipping Yes, que ja ens ha dit el Jordi que ens apuntem a aquest nom, ens acomiadem de l'última secció del 2023. Jordi, ha estat un plaer, no sé si sonaran molt o no aquestes cançons la nit de Cap d'Any, algunes pot ser que soni.
Sonaran les 50 de reggaeton que hem parlat abans.
Exacte, però en tot cas sí que seran les que sentirem durant el proper any musical tant al món com aquí a Catalunya amb alguns dels festivals i concerts que vindran a fer aquí. Jordi, moltes gràcies, que tinguis una molt bona entrada d'any.
Igualment.
I ens veiem la setmana que ve, que ja serà l'any que ve.
La setmana que ve i de Reis.
Vinga, que vagi bé, una abraçada.
Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí, de seguida donem pas al Tu diràs amb el Dani Aguilar i avui, en nom de tot l'equip d'informatius, us desitgem que tingueu un feliç any 2023. Nosaltres hi tornarem dilluns. Que vagi bé!